FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Radio libre, independiente y no comercial.
Si crees que escuchar es todo lo que puedes hacer, estás muy equivocado.
La existencia y autogestión de las radios libres también necesita de tu apoyo.
Asóciate a Contrabanda FM.
Tú puedes ayudarnos a mantener vivo este medio para la libertad de expresión.
Asóciate y participa.
Si quieres recibir información, los miércoles por la tarde te atenderemos en nuestro teléfono 93 317 7366.
También puedes escribirnos al apartado de correos 748-08080 de Barcelona.
O puedes visitar nuestra página web www.contrabanda.org.
Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona.
Asamblea de majares. Asamblea de majares.
Diumenge 25 comença aquí el programa que tota sogra voldria com a gendre.
Asamblea de majares.
La ràdio més inhòspita i loser de la ciutat podrida.
Asamblea de majares.
Electorales
que no hará seguimiento de la campaña.
¿O sí?
Asamblea de majares. Asamblea de majares.
Abandoneu les urnes, destripeu les cortines de les meses electorals i sintonitzeu Contrabanda FM. Dial lliure a Barcelona, 91.4.
Asamblea de majares.
Bona tarda, contrabandits, contrabandides. Benvinguts una setmana més, un diumenge més, a Contrabanda FM. Estem en viu, en directe, però home, que un dia particular i que, com sempre, pues, hem començat estrepitosamente, no? Espídicamente.
Sí, és ja, digamos, una manera de hacer, ¿no, Majara? Esto de llegar justos a la radio.
Sí, podríamos decirlo así. Pues vamos a dejar una cuña de unos segunditos para ver como mínimo que se siente uno de nuestros invitados. Exacto. ¿Parece?
Perfecto. Venga.
Contrabanda, no hay radio sin contrabanda, no hay radio sin contrabanda, no hay radio.
Bueno, contrabandits, contrabandides, doncs això, que tot i que aquí no se sientan ni dios, però que ja estem en vivo, que són les 7:15 pràcticament i ja sabeu que estem fins a les 9 del vespre aquí a la senyal lliure de Contrabanda FM.
Me ha gustado la imagen de destripeu les cortines de les... dels, com ha dit?
De les meses electorals. Els col·legis electorals, hauria de ser, no?
Que a mi m'hauria agradat més, a lo millor, cremeu les papeletes.
Bueno, no? També podria ser.
Desfeu-vos de sigles.
I és que porto uns dies convivint amb una cortina electoral, diguem, del meu lloc de treball. Però bueno, va, sense més dilatacions ni dilacions, ni sobretot delacions...
Presentem els convidats, eh?
Presentem-nos i presentem-los.
Bueno, doncs...
bueno, de moment, sentint ja aquesta veu ronca i madura, tenim a Doctor Axioma.
Hombre, bien... ¿Ara no me oigo? ¿Puede ser?
Sí, de...
Vale, vale. Sí, doncs una altra vegada aquí amb els Pajares compartint micros i, bueno, i aquesta tarda, diguem-ne, post-traumàtica.
Molt bé, con camiseta negra. T'has hecho el black block, en estas vacaciones. Qui més tenim aquí? En la marea azul... Tenim a...
Aquí venimos de Telefónica, eso.
De Telefónica.
Bueno, molt bé, molt bé. Tenim a
Andrés. Alguien empieza a ser ya un invitado recurrente.
Sí, eh?
Para diversas movidas, sea de l'Ateneu Enciclopèdic...
Sí. Un latre.
No, un tertuliano.
I si no, però no tontuliano, vale, no? Va.
Tontuliano no.
Tontuliano.
Rotuliano.
Bueno, pues tenim això a Andrés.
Me faltan cascos. Esto no es democrático. No.
Falten més que cascos, però bueno, ara hi arribem a vostè. Bueno, qui més tenim aquí? A mi se'm cauen els anells, per cert. Tenim al costat de l'Andrés, tenim a Iro, l'últim a sumar-se avui.
Hola, què tal? Perdó. Si t'arriba tard, però, hòstia, tio, ha sigut un dia molt dur, molta reflexió a la platxeta, amb les criatures i... Així és la vida, he tingut que aparcar aquí dalt, Desastre, aquesta ciutat no funciona.
No hi ha zona verda a les Rambles, eh? Algú hem de fer. Bueno, pues Andrés...
I sí, nos sí. queda l'il·lustre.
Jo hi va dir per situar-los. Andrés Eiro, en Ben i jo, no sé si ho vam dir l'últim programa, però almenys pel Twitter sí que hem aixecat per parlar de posicions del Kama Sutra i de més debats electorals que se'ns puguin... que pugui suscitar un diumenge tan... què? Nefast, especial o calorós com el d'avui, no? Qui més tenim aquí?
Eduardo Manos Tijeras, exiliado.
Aún con los ojos pintados.
Sí, claro, sí. És a dir, que hi vaig posar-me el corsé, ja que està la pressió glam de les indústries del cine, ha llegado...
Exacto, el glam quinquenal.
La sección de cuerdas.
Ha llegado el glam quinquenal.
Te l'has tret o no, ja?
El corsé, sí.
Ah, vale. I un servidor, Ernesto Chemajara. Doncs, de moment, aquest quintet aquí en viu a l'estudi de Contrabanda, però pinta que amb més gent que sumarà durant aquesta hora i 45 minuts que ens queda. Doncs això, cometrem el programa d'avui, on, a part de parlar d'aquest artefacte, que és d'una posició d'aquest col·lectiu, de totes les reflexions que pugui donar peu, també a la recta final del programa connectarem amb companyes del programa Judici a la Justícia de Ràdio Bronca, que estan allà també preparant la seva recta final d'aquesta jornada en una cafeta per l'autogestió d'aquesta ràdio germana, els Bloques Fantasma, i no sé, i segur que van a salir altres cosites, no?
Daremos informació de los sondeos i coses d'estes a pie de urna.
Sí, tio, digue.
Si voleu podem trucar també telefònica, que tinc la penya que m'està...
Ah, molt bé,
bé, clar.
El tema fa una
sí, sí.
retransmissió en directe de com està allà l'ocupació de...
Que han tornat a ocupar a la plaça Catalunya, no? La botiga Movistar.
Sí, bueno,
aquesta.
Doncs al matí un centenar de treballadors de la vaga de contrata i subcontrata telefònica van tornar a entrar, tot i el dispositiu de seguretat que havia impulsat l'empresa Movistar perquè no se li tornés a ocupar la tenda, van poder ser més llestos, van ser més hàbils i van recuperar-ho i porten allà pues, des d'ahir al matí dormint i amb molta força. I crec que és algo que els mitjans amb la pressió de telefònica que bueno, que la roda de premsa que es va fer a les 6 de la tarda no els hi van deixar, no deixaven entrar ni els Mossos van amenaçar gent de les càmeres i de les televisions que venien a roda de premsa, que si entraven els demanaven identificació, etc. I llavors la roda de premsa va ser com una mica friqui, que estava pues el portaveu l'Aitzol i la gent de la vaga dels vaguistes a dins, i les càmeres estan a fora així com una roda de premsa super estranya improvisada. I bueno, ha sortit alguns mitjans, però moltes teles s'han callat. TTV ho ha tret, però moltes teles s'han callat, i crec que pues, des d'aquests mitjans com
no, està clar.
És des d'on s'ha d'impulsar.
Home, fa unes setmanes precisament a l'Aitzol, el portaveu, el teníem explicant en viu també en aquell moment quines eren les reivindicacions de la vaga, que portava pocs dies. Podeu recuperar-ho a manjares.contrabanda.org, i altres programes també han anat fent seguiment. En una jornada com la d'avui, doncs mediàticament està clar quin és el tema, no? Que Xavi se retira i tot això, doncs pues, diguem que sí, que diguem que ha enterrat, i pues, per això estem les ràdios lliures, no? Vinga, va, ponemos una cancioncia que nos sirva per dar un poco de logística, informació i formes de contacte i tot això. Vinga, va, escoltarem a... un tema de quan érem, no teníem nivell públic, els Ai Quimet, la cançó Ai Quimet, d'una banda que es diu Parriana de Girona, que li dedicarem al Mini Mahara d'esta setmana, no? El Quimet.
El Quimet, sí. Benvingut.
Sí, no? Que ja haurà ido a complir con sus deberes. Vinga, va, i també al Luigi, que algú té a veure amb tot això. L'any 90, poca broma. Qualitat de so noventena.
En Quimet sempre juga. Juga amb el seu escalèstic. Si alguna cosa no rutlla, en Quimet sempre es pista. No fer passar els cotxes per la pista, els farà pel jardí. I diu que ser ministre, collons, vet-ho aquí!
Bueno, i recordeu que això que estem fent és una ràdio lliure i per tant podeu participar de moltes maneres, ara en directe a través del telèfon al 933177366, repetimos 933177366, i amb el correu electrònic a l'assemblea majares@gmail.com. I bueno, i si voleu participar al col·lectiu, o us voleu anunciar alguna cosa o el que sigui, podeu escriure al correu de la ràdio, que és contrabandaradio@contrabanda.org, i si ens voleu enviar algun regalet, a l'apartat 748 del 08080 de Barcelona.
Bueno, veig aquí els invitats dándole al botoncito. També dir que tenim un Twitter, que en 18 anys ens ha gustat, però també hem fet un, i qui té ganes de dir coses però sigui vergonyós i no vulgui parlar, pues Twitter, Assemblea Majara, ens envia un tuit i, no sé, per rebatir o debatir, lo que sea.
All right,
quina casualitat, el diable ja pres part.
Escoltar també a través de emissores germanes per la contrabanda, com és la Ràdio Mistalera, la Ràdio Activa i la Ràdio Activa La Vall, allà a la Vall d'Albaida i el Coi, i la Ràdio Malva de València, que estic una mica despistat.
Activia de Danone.
Activia, no m'he dit Activia? Bueno, està bé.
Bueno, això ara,
i bueno, i el podcast Majara, que és majares.contrabanda.org.
Això mateix.
Que hem dormit poc avui, eh?
Poc, sí.
Bueno, afers interns, per dir-ho així. Bueno, pues nada, la verdad que veníamos a hablar de una posició, ¿no? Que es una publicación, una revistilla que ha salido así desde diversos colectivos que se han juntado para darle una vuelta, para reflexionar, para hablar, exponer un punto de vista sobre lo que viene a ser la opción electoralista, digamos, de los movimientos sociales que se han presentado o que han concurrido a estas últimas elecciones, ¿no? Entonces, no sé, si nos podéis explicar un poquito de dónde surge la revista, qué grupos, qué colectivos, qué motivación tiene.
No hay grupos concretos que firmen la revista, y surge de la necesidad de visibilizar otras maneras también de ver la situación política en un contexto en el que parecía empezar a pivotar todo alrededor de la cuestión electoral. O sea, básicamente ha sido el impulso de diferente gente de barrios de Barcelona, que nos hemos querido juntar para desarrollar más o menos unos puntos sobre los que pensar, digamos, en los ámbitos contemporáneos de lucha social aquí, más allá de la cuestión electoral, poniendo un poco de autocrítica en lo que son los espacios de lucha autónoma y también de crítica con respecto a una especie de clima que ha inundado las cosas en los últimos 4 años y que ha hecho que prácticamente todo acabe girando alrededor de una serie de ideas muy concretas que no permiten pensar un poquito más allá.
Sí, bueno, per dir-ho d'una altra manera, és El que nosaltres vam veure és que la gent que està tirant per la via electoralista, la gent de les candidatures, estava una mica pues, descapitalitzant els moviments socials, estaven agafant molta empenta, molt de protagonisme als moviments electoralistes i després des dels moviments socials, des de les lluites de base, des de les lluites del carrer, diguéssim, més d'això, era molta gent, hi havia molts punts arreu de Barcelona, molts petits punts de força, molta infraestructura, molts ateneus, molts col·lectius, moltes assemblees de barri que estan treballant i que el no tenir un llenguatge comú, el no tenir un relat comú, el no sentir-se uns identificats amb els altres, pues estaven una mica atomitzats i dispersats, i això feia que la gent no sentís que érem una força, quan, per exemple, en el tema de Can Vies, pues ens vam ficar tots a una i vam aconseguir una gran victòria. Aleshores, nosaltres, el nostre plantejament és en plan, si estem simplement una mica organitzats o una mica coordinats, si som capaços de crear una consciència comuna de tots aquests moviments, de tots aquests ateneus de barris, de gent d'aquí d'allà, aquestes coses que ara estan atomitzades, doncs potser podem no només anar a la defensiva, com és el cas de Can Vies o com és el cas de la Telefònica, sinó que també podem anar a l'atac i marcar una mica l'agenda política de Barcelona, que creiem des d'una posició i des de diferents àmbits de Barcelona, autònoms i llibertaris, que tenim la capacitat de marcar l'agenda política. El que passa és que no ens parem a ser la punta de llança, no ens parem a agafar el ganivet tots a la vegada i clavar cap on nosaltres volem.
O sigui, d'aquí el nom, no? Entenc també de, diguem, del col·lectiu o de la revista. Bueno, col·lectiu, després ens ho dieu si ho diem bé, perquè segurament potser no estareu d'acord. Però perquè per lo que dieu, lo que veieu és que, diguem, que cert discurs o certa postura enfront a aquesta opció electoralista és la que estava ocupant certs espais, diguem, fins fa poc, digue-li alternatius, digue-li antagonistes, i que per primer cop en bastants anys això s'estava agafant força a certs espais on semblava que devia ser això minoritari, i entenc jo que el que voleu és com fer una contraposició en el sentit de que hi ha un missatge, un discurs comú en tots aquests espais i col·lectius que de manera dispersa o cadascú a la seva sí que està portant una alternativa en el dia a dia. Des del carrer, des dels espais autogestionats, des dels mitjans lliures, des de lo que sigui, no?
Nosaltres,
per tant, unificar tot això una mica.
Reconeixem una trajectòria comuna des de fa anys en un entorn, diguem, complex i contradictori que podríem anomenar anticapitalista, autònoma a Barcelona, i també reconeixem que a partir del 15M hi ha un canvi, sobretot arran de la voluntat d'una part d'aquest àmbit de lluita de constituir plataformes que es presentin a les eleccions, i és a partir d'aquest moment quan es comença a debatre doncs, si la idoneïtat d'aquest tipus d'estratègies. No? Hi ha molta gent, companys i companyes durant molts anys, que han decidit tirar endavant, diguem, per les plataformes electorals, però també hi ha una altra posició, d'aquí el nom de la revista, que no veia gens clar aquest gir electoral. I el que nosaltres volem és discutir des d'aquesta posició. És a dir, des de que no veiem clar, senzillament, doncs, que les coses comencin a girar al voltant de les necessitats que genera el fet de presentar-se a unes eleccions i, diguem, assaltar les institucions en les seves paraules. Perquè no estem d'acord en alguns dels anàlisis clau que s'han fet en aquests darrers anys. Com per exemple, podríem parlar de moltes coses, com per exemple que els moviments havien arribat a una limitació, havien arribat a tocar el sostre de vidre, no? O sigui, nosaltres creiem que determinats relats que han estat molt potents en els darrers temps, doncs com a mínim han de ser més discutits, més pensats, entre àmbits de lluita que moltes vegades conflueixen, però no conflueixen per presentar-se a les eleccions, sinó conflueixen al carrer, conflueixen als barris, conflueixen als centres socials, conflueixen a les plataformes contra els desnonaments, etc, etc. I voldria complexificar una miqueta la qüestió, diguem, aportant una posició que des dels moviments socials de l'entorn anticapitalista no té clar que una de les estratègies principals sigui haver de crear plataformes electorals per tirar endavant doncs, situacions com les que s'estan donant avui dia, avui mateix, que no neguem que siguin importants també pel conjunt de la ciutat.
Jo en este sentido tenía primero una precisión, porque a veces al no hablar de colectivos o no hablar de... parece que hablamos de los movimientos sociales en abstracto. Yo quiero destacar una cosa que a mí me parece interesante e importante, es que la revista se hace desde grupos que están haciendo trabajo de base en barrios. Yo creo que esa es una cuestión que tiene que quedar muy clara, porque... si no parece que es una crítica como velada o una crítica difusa, no. Yo creo que es uno de los puntos interesantes que tienen los textos, que es desde una realidad muy aterrizada entender que esta vía electoral, por decirlo y muy entrecomillados, descapitaliza ese trabajo de barrio, de base que se está haciendo y mete o lleva los esfuerzos y los debates hacia una especie de cálculo electoral o de cálculo estratégico de cómo nos vamos a enfrentar a la institución, que en realidad no es tan fácil de negociar y de gestionar. Yo creo que eso es uno de los puntos interesantes de la revista. De hecho, en el último artículo o en eso viene citando a la Miren Echezarreta de la gente esta de crecimiento, habla de una cosa, ¿no? De por qué los jóvenes, hablando de los jóvenes, digamos también como una categoría muy abstracta y muy, dice, se quieren institucionalizar. En realidad, ¿por qué ese juego? ¿Por qué institucionalizarse? ¿Por qué presentar una vía electoral? Cuando en realidad yo creo que es otro de los aspectos que trata la revista, que es interesante. La apuesta es otra. En realidad la apuesta tiene que ser reforzar los movimientos sociales, reforzar el trabajo de base, reforzar el trabajo en los barrios, ¿no? Yo creo que por ahí es una de las cuestiones que a mí me parece interesante. Luego, si queréis, hablamos un poco más de algunos textos o algo así. Pero yo creo que esa es la posición de base. Esa es una posición que a mí me parece, digamos, esencial.
Bueno, jo si vos parlo. És molt senzillíssim. Vull dir, l'altre dia vam estar a l'aniversari de 4 anys del 15M a Plaça Catalunya. Hi havia 300 persones, molts ja jo flautes, etcètera, etcètera. No hi havia ni Cristo. Un avi ens va dir, están todos en los partidos y los que no en la ANC. Jo puc entendre que sí que és veritat, però després faig una autocrítica molt sincera cap als nostres moviments. És, la gent el que vol són canvis. La gent no vol... no hi ha aquesta cultura política, no hi ha una ètica política, llavors la gent és molt pragmàtica, inclús jo puc ser molt pragmàtica, llavors el que la gent vol canvis, i llavors ells en aquesta lògica del poder, de que el poder qui el té és el poder polític, encara creuen molta gent que és el poder polític, després ho podem discutir, perquè el que estem veient a Grècia i altres llocs és que el poder polític és un, inclús és petit, i després el poder econòmic, el poder dels mitjans són altres poders, que aquests no es poden votar ni es poden concedir tan fàcilment, i aleshores i aleshores la gent vol canvis ràpids. Si tu vols canvis ràpids, el que creus és que vaig un dia a votar, vaig un cap de 4 o 5 mesos a votar les d'altres, i aquests canvis creus, tens l'esperança que poden ser els que canvi, els que facin que les coses millorin, que no m'hagis tan ofegat al final de mes, que no cardin al carrer a tu o als teus propers, etcètera, etcètera. El que no hem d'oblidar i hem de fer que aquesta cultura política torni a arrelar al màxim de gent de la societat és que si avui la de Colau pot guanyar i pot intentar fer un canvi polític que no econòmic, és perquè molta gent s'ha deixat la pell amb la pa, molta gent ha estat allà parant, no només ella, jo no dic que ella no hagi treballat, segur que ha treballat com la que més, igual que molts dels altres de Barcelona en Comú, són gent que jo crec que fermament ha currat en moviments socials, sinó que gràcies a tota aquella massa anònima, diguéssim, que ha estat treballant, tota aquella gent anònima que ha estat currant, que ha estat guanyant desnonaments, que ha estat ocupant cases, que ha estat promocionant la pa arreu, fent xerrades, fent accions, tancant-se els bancs, etcètera, etcètera, crec que ara hi ha aquesta força que l'Ada diu que aglutinarà políticament i que farà pues, que ningú es quedi sense casa, que ja ho veurem, perquè si tu agafes tot el pàrquing de pisos que hi ha públics, jo crec que no pots donar casa amb seguretat a tota la gent que l'està demandant, sinó que s'hauria d'intervenir els privats, i els privats, si no és amb força popular, si no és un poble organitzat, si no és gent que està al carrer apretant, els privats no cediran davant d'un partit polític que governi la ciutat de Barcelona o d'un partit polític que governi l'estat espanyol, com s'està veient ara mateix a Grècia. Abans, el divendres vam estar parlant amb Theodoros Kariatis, que és un home de Tessalònica, un sociòleg, un activista, i el que ens està dient és això, és que Syriza ha agafat el poder a l'estat grec, però no té el poder, perquè qui té el poder són són els capitalistes, són l'oligarquia grega, els que tenen els ports, els que tenen les ferres, els que tenen la mineria, els que tenen el negoci del turisme, i ells, amb el recolzament del poder financer que ve de fora, són els que poden fer pum pum i poden enfonsar un estat. Qui té el poder a Grècia és el sistema de telecomunicacions, el sistema de comunicacions, o sigui, els diaris, les televisions, les ràdios, que són també de molt poques famílies oligarques. I Syriza no pot fer res contra això. No pot fer res. Ell té el poder polític, però no pot fer res. Qui té un altre poder que no s'està parlant és el poder de la policia, és el poder de les policies, dels forces
funcionarial.
A part de després l'aparell burocràtic. I Syriza, per exemple, no pot fer tots sabem, o s'ha vist a diverses imatges amb YouTube, i bueno, és unes coses que s'han filtrat, que Alba Daurada té uns molts tentacles dins de les forces de seguretat armada de Grècia. Aquí passa el mateix. Tu creus que si comencen a aixecar merda a la Guàrdia Urbana, si comencen a aixecar merda als Mossos, aquests governs de la nova esquerra, tu creus que ho podran fer? Els Mossos és una entitat hiper ultra corporativista. Llavors no, vull dir, aquestes coses o és amb força popular o és a un cara a cara. Aquestes coses des d'un poder polític no es pot canviar. Llavors, una mica la proposta que jo llanço, i és la que també està allà en Teodoros Kariatis, és no ens refiem de lo que... No deixem a aquesta gent, perquè sembla que, per lo que estic llegint i tal, que sembla que sí, que serà l'Ada la que tregui més vots aquí a Barcelona, que nosaltres tenim que estar més a l'esquerra, perquè si no, ningú marca per l'esquerra aquest partit, ningú, ella pot fer el que vulgui. Nosaltres tenim que estar a l'esquerra molt més forts, molt més organitzats per marcar-li un camí que no es perdi, perquè aquestes reivindicacions que està dient, si no les pot dur a terme, nosaltres buscar-li la contradicció i fer que es faci per A, per B o per C. Mm-hmm. Em refereixo a trobar pisos, a desemmascarar aquest turisme de que tot aquest poder econòmic que és el que està al voltant del turisme no agafi i matxaqui la vida social dels barris, no agafi i matxaqui el sector laboral de serveis, no agafi i destrueixi cada cop més parts del litoral de Catalunya i de la resta de l'estat espanyol.
A part d'estaments així poc permeables com el que deies d'això, la policia, l'exèrcit, etc., que també mencionaves el tema dels mitjans, que segurament, bueno, almenys aquí, bueno, aquí o a l'estat espanyol sobretot, potser ha funcionat diferent aquests darrers anys. I potser en el cas de la Colau no ho sé si es veu tant, però en el cas de la gent de Podemos és bastant evident que algo que els ha opat, a part d'aquestes esperances que pugui tenir certa gent en l'àmbit més pues, polític o electoralista, és per aquesta presència als mitjans dels caps visibles. Llavors, clar, això no suposo que és una cosa que també abordeu aquí, però suposo que amaga també, no sé, algun interès o algun contrasentit, perquè aquesta presència l'han tingut amb uns mitjans determinats, que evidentment potser no al principi no era la televisió pública o la principal televisió privada, però l'ha acabat tenint, i no precisament amb mitjans lliures. I llavors, no sé, això ja posats, perquè aquí també sempre en qualsevol tema o temàtica que tractem al programa, evidentment li mirem la puntilla amb tota la implicació que té en els mitjans, no?
Sí, són opcions que tenen en el funcionament dels mitjans o en la relació amb el funcionament contemporani dels mitjans una de les seves claus de volta del seu èxit, no? O sigui, és l'habilitat, l'astúcia a l'hora de jugar dins el mass media, jo crec que ha sigut fonamental en el cas de Podemos i també en el cas de Barcelona en Comú o de qualsevol opció política, diguem, que avui dia tingui intenció de tenir resultats importants en una contesa electoral. Per això nosaltres el que plantegem és que hem de seguir enfortint els nostres propis mitjans i no acabar depenent dels mass media que pertanyen, com tots sabem, a grans corporacions, diguem, que són aquests capitalistes que mai deixen anar el poder, diguem, dels que parlava l'Iru. Aquestes persones no poden convertir-se en la clau de volta de l'èxit popular, no? O sigui, han d'estar, s'ha de jugar amb ells, però el que nosaltres hem de mantenir, diguem, és un relat propi. Jo crec que de vegades quan es juga aquest joc amb els mitjans es perd part d'aquest relat propi, i crec que és important, doncs, treballar en els mitjans com aquesta ràdio, treure una revista com una posició, que al cap i a la fi és un mitjà, enfortir espais com la Directa, per exemple, la tele o altres llocs on hi ha molta gent treballant i que van, malgrat les seves històries internes, força bé, doncs contra el poder d'aquests mitjans que nosaltres mateixos hem acabat engruixint en els darrers temps amb les nostres propostes polítiques, no? Perquè jo crec que aquesta és una de les coses importants a tenir en compte.
Claro, jolines, són tantes coses.
La vida moderna, Jordi, la vida
justament està, la gent no es ve, però aquí hi ha un problema amb el cable del telèfon. És una de les altres coses que volia dir, no? O sigui, és la simbiosi també aquesta entre els mitjans tradicionals, convencionals, per dir-ho així, i les xarxes, el que ha fet que totes aquestes opcions tinguin possibilitats de guanyar. I aquest ús, jo crec que el fan molt bé, potser millor fins i tot que els seus adversaris polítics, i això és el que, això en part és el que ha situat, per exemple, a Barcelona o a altres llocs, una possibilitat real de fer-li front, no? No tant el discurs ideològic o en relació a com està la situació i tal, sinó també a la qüestió del lideratge, de la qual parlarem, i també el tema de com es mouen aquests col·lectius amb molta habilitat dins els mitjans tan convencionals com els peer-to-peer o les xarxes.
Jo aquí veig, diguem-ne, dues qüestions. Una, i torno una miqueta a la idea d'autocrítica. Per exemple, hi ha la idea, i es veu en un parell de textos de la revista, la qüestió de la impossibilitat moltes vegades dels col·lectius de base de comunicar les alternatives que es proposen d'una manera, diguem-ne, que pugui ser assumible per una majoria, per exemple, de massa crítica, per dir-ho així. Això d'una banda. I d'altra, en el joc que fan aquests grups o aquestes alternatives electoralistes, també, a part dels tempos mediàtics, hi ha una qüestió que per mi és bàsica, i agafo una cosa que deia l'Iru, la necessitat de canvi. O sigui, aquesta gent va amb un discurs de ho canviarem tot. Sabem, òbviament, que això no serà tan fàcil i no serà, sobretot, no serà una qüestió d'una legislatura. És evident, o sigui, els Mossos o la Brimo, per molt poder que tinguis, no es canvien en 4 anys. Òbviament, o si es canvien és amb un preu de pagar jubilacions multimilionàries, per dir-ho així. Llavors, clar, en aquest sentit, i tractant una miqueta la vessant mediàtica, jo crec que la revista, clar, no es fa un anàlisi pròpiament del que són els missatges. Jo crec que és la posició té a veure amb el que és el que creieu vosaltres que ha de ser l'enfrontament amb aquesta via electoralista. Però hagués estat bé, per exemple, canviar todo, como i per a què. Òbviament, o sigui, sabem, si l'Ada Colau acaba d'alcaldessa, sabem que es farà amb una sèrie de regidories, però òbviament haurà de pactar amb qui, amb què, com, en quina situació. Òbviament, estan les CUP, no, les candidatures d'Unitat Popular, però no ens enganyem, també hi ha PSC, hi ha Esquerra Republicana o forces de, diguem-ne, d'esquerres institucionalitzades.
Bueno, llavors, i no cal anar al futur d'aquest immediat resultat electoral, o sigui, ja s'ha presentat,
clar,
en conjunt amb partits que han governat a Barcelona i a Catalunya. El que també ha servit per trobar contradiccions a altres bandes, no? Però bueno, això ja és una mica folclòric, no? Però el rotllo de Colau fer accions contra regidores d'Iniciativa amb les que al final ha acabat pactant i presentant-se conjuntament.
Per això dic, la qüestió és que no només és el tempo mediàtic, és el missatge. O sigui,
per exemple, que a aquest nivell, això que parlaves, no hagués pogut participar si no hagués inclòs Iniciativa a la plataforma. Cert. En els debats.
Per temes de quota, sí, clar.
Sí. Llavors, és molt important, diguem, tenir en compte que moltes de les decisions que es prenen tenen com a referència quines seran les possibilitats d'amplificació del missatge a nivell mediàtic. Mm-hmm. Per exemple, diguem, hi ha tota la via que explica el pacte amb Iniciativa des d'un punt de vista econòmic, però tampoc s'ha de, diguem, s'ha d'oblidar tota aquesta dimensió mediàtica que era fonamental no només en aparèixer als debats, sinó també aparèixer a les quotes, que són quotes molt marcades en les televisions convencionals, dels blocs electorals.
Bueno, i fins i tot al carrer. Jo per qüestions laborals estic a barris populars on fins ara, evidentment, no s'hagués imaginat que una candidatura fora del bipartidisme o tripartidisme hagués tingut presència,
i a dia d'avui, en barris que pots trobar a la sortida de Barcelona, els cartells més presents, amb diferència, eren de Barcelona en Comú. Perquè en el fons sí que hi tenen possibilitats electorals i és on realment creuen, o tothom creu que es jugarà.
Sí, sí.
Es jugarà el resultat en aquests barris.
Aquesta darrera setmana a les xarxes, per exemple, ha estat una cosa bastant impressionant des del meu punt de vista. O sigui, la mobilització que ells han aconseguit a les xarxes amb la idea aquesta d'arribar avui mateix, o sigui, avui mateix els telèfons de la penya bullen de missatges de Barcelona en Comú dient que d'aquí a 45 minuts acaben els col·legis electorals, que vagis a votar, sí. Perquè s'ha filtrat el primer sondeig de TV3 que dona empat tècnic 11-11. Llavors, ara mateix hi ha, diguem, un mogollon de gent, diguem, enviant missatges per arribar fins al final en els pròxims minuts. Sí, i ahir parlàvem d'una cosa molt divertida, que era esto de la jornada de reflexió, no? Que riem tant i quin ridícul, quan es parla de vella política, no sé si hay algo más sintomático de la vieja política que lo que llaman la jornada de reflexió existiendo internet, no? Cuando claro, en realidad los mensajes, o sea, van que vuelan justo el día antes de las elecciones. Es un poco todo lo contrario que una jornada de reflexión.
Es que el tema de la comunicació podríem estar parlant hores i hores. O sigui, la jornada de reflexió, avui en dia amb internet, amb WhatsApp, etcètera, etcètera, però és que no només això. Mira't la portada de la Razón, mira la portada de la BC avui, era en plan l'estabilitat, el seny, no sé què, sortia en Mariano Rajoy amb banderes d'Espanya de fons. Vull dir que tothom juga aquest joc com pot. El tema de la comunicació, que primer parlo una mica d'ells perquè per sort nosaltres a través de la Universitat Lliure d'Oriol Caballero vam estar amb gent molt propera en Comú, inclús gent que havia tingut càrrecs en Comú fent un seminari de comunicació i van explicar, i per exemple avui en dia les empreses com Coca-Cola, empreses multinacionals que l'únic que volen és vendre productes i obtenir benefici, estan estudiant el cas de Ciutat Morta, el cas del 4F, perquè WhatsApp, l'empresa WhatsApp pot vendre les informacions i les coses que passen, Twitter ven ell fa, totes aquestes empreses fan uns anàlisis dels missatges que corren i dels hashtags, etc, i tota aquesta informació l'acumulen i després els serveix per guanyar uns beneficis extres a part de la publicitat per vendre'ls i empreses. I per exemple, sabem que Coca-Cola i algunes empreses més que no recordo ben bé més, amb el tema del 4F, tot el rotllo que quan es va aconseguir passar el 33, etc, i després va acabar amb una manifestació, tot allò que va bullir de missatges, tots els WhatsApps i tots els Telegrams i tot això de tothom i del Twitter va bullir, això va ser un... estan estudiant-ho, segurament li donaran forma i nom d'aquí poc als sociòlegs, comunicadors o no sé quin tipus de gent estudiosa. I llavors, Barcelona en Comú són experts en això. No oblidem que molta gent de Barcelona en Comú venen venen d'altres llocs que eren molt bons comunicadors, gent que va estar al 15M a comunicació i que eren molt bons comunicadors, i llavors han dit, hòstia, a Mueve de Vivienda van dir, hòstia, hem sabut comunicar més, hem sabut acumular una massa política, una massa de gent aquí, molta gent que està conformada, però després no van saber què fem aquesta massa. Doncs ara van dir, pues què cony, fem un puto partit polític. I llavors, ara bé, quan entro jo amb l'autocrítica, des dels moviments, sobretot els llibertaris, inclús moviments ja més puristes, etc, es negaven a fer servir el Facebook, es negaven a fer servir el Twitter i es negaven a fer servir, etc. Què haguessin fet els anarquistes fa 150 anys si s'haguessin negat? No, és que la impremta el detenen, les impremtes les tenen només els poderosos, nosaltres no. Nosaltres, una cosa és la comunicació a través d'aquestes xarxes que són diverses i que et poden agradar més o menys, però avui en dia pots comunicar directament amb molta gent peer-to-peer, però d'una altra forma, saps? Fer. I després hi ha els mitjans de comunicació. Avui en dia estem en una democràcia parlamentària, una monarquia democràtica, etc. I ens agradi o no, ells tenen que dissimular una mica. O sigui, la força dels mitjans està aquí, i si volen et silencien, és evident. Però què va passar amb el senyor Pablo Iglesias? Hi ha algunes tesis que el que diuen és que Pablo Iglesias va agafar alguns d'això de la dreta i van dir, anem a donar-li una mica de canxa a aquest home que ens matxaca el PSOE, i nosaltres quedem com els senyors. No, ja veurem com li surt l'estratègia. Sembla que al final li sortirà bé. Potser és l'agenda telefònica que m'han dit que trucaran ara. Ja veurem com els hi surt, però clar,
han agafat, han upat aquest tio, i al igual ara han vist que se'ls han anat de les mans a la UP aquest tio i l'han tornat a silenciar. Amb nosaltres també. Nosaltres moltes vegades ens hem negat a parlar a la premsa i només sortim quan hi ha merders increïbles, quan hi ha hòsties, quan hi ha això, que només ens trauran la pitjor part. Però si nosaltres anem als mitjans, els expliquem a parar, per bé, mentre no siguem una amenaça molt real, ells ens trauran, i hem d'aprofitar avui en dia tots els mitjans, perquè realment som mitja merda a l'esquerra, tio, som hagut completament una mosca xafable en qualsevol instant, que hauríem de, jo crec que avui en dia, utilitzar tots els mitjans al nostre abast.
Donem sí, la, tenim la trucada aquí des de l'edifici de Plaça Catalunya. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Buenas. Mira, estàs en directo aquí en contrabanda. Estàs llamando desde l'edifici de Plaça Catalunya.
Sí, des de la botiga.
Vale, pues aquí tens els amigos. Si ens vols explicar com ha anat la jornada avui, no sé en quin moment esteu ara, si hi ha novetats també. Bueno, i evidentment,
digues. Ara mateix hi ha un concert dintre de la botiga.
De punt, no?
Bueno, hi ha gent que ha vingut a tocar perquè la gent s'animi una miqueta. Farem un sopar per als vaguistes a la nit. I, bueno, ens tornarem a quedar a dormir. De moment, en teoria, no hi ha desallotjament dels Mossos, no ha vingut ningú per aquí. I, de moment, és això el que hem fet.
Vale. Una cosa, el tema de la roda de premsa, etc., ho hem estat parlant abans, el rotllo del silenci mediàtic cap a la protesta, cap a la vaga indefinida dels tècnics de subcontratats de Movistar. Com esteu visquent això des de dins? Com heu vist la roda de premsa l'altre dia? Ha sortit a BTV, ha sortit a periòdico, a la web del públic, etc., etc.? Com ho veieu?
Per fi, després de 47 dies de vaga, ha sortit de manera una mica generalitzada a tots els mitjans de comunicació. Des que van començar sempre han tingut la per part de Telefónica, que li ha dit als mitjans que ni se'ls acudeixi de treure cap informació que li pugui danyar la imatge de la seva corporació.
Yeah.
A part, quan truques al 1004, igualment, quan tu truques per dir no m'atens, necessito un tècnic per resoldre l'avaria, no poden dir que els tècnics estan en vaga i que no li resoldran en 20 o 30 dies com està passant.
Éreu conscients vosaltres d'aquest silenci mediàtic que podia ser aplicat o ha sigut una sorpresa?
No, ho sabem de sobres perquè nosaltres estem en contacte amb el comitè de Telefònica directament i això ja ho han patit alguna altra vegada ells i ja ho sabíem. Però després de tants dies de vaga i que els vaguistes, amb les accions que estan fent al carrer perquè siguin escoltats, que siguin tapats d'aquesta manera tan inhumana, una notícia s'ha d'apostar. Jo crec, des del meu punt de vista, s'ha d'apostar. I més quan no... són milers i milers de persones afectades que estan en vaga i que estan precaritzades. I això no es pot amagar. Creiem que no es...
Bueno, això és una mostra més de que segurament aquesta democràcia que tant s'omple en la boca no ho és tant, sinó que aquí hi ha unes forces de l'economia, del poder econòmic que quan fan falta, que quan fa falta actuar i fotre la mordassa, pues apareixen. Després, per un altre cantó, vosaltres què reclameu? Perquè molta gent així de la família, gent del carrer, reclama, jo sempre sé que hi ha aquests tres punts on de no repressió, d'acabar el contracte a bucle. Si ens pots així aclarir això.
Nosaltres vam començar amb quatre punts, que eren uns punts bàsics per poder tornar a treballar. Si nosaltres tenim un contracte amb Telefònica, les nostres empreses, que es diu contrato de bucle. Aquest contracte diu el que hem de cobrar, com hem de fer la nostra feina, de quina manera, i llavors aquest contracte cada 3-4 anys es canvia. Llavors hem arribat a un punt que el nou contracte que entrava en vigor l'1 de maig no es podia sostenir. I ningú podia treballar guanyant-se... És que estem dient que hi ha gent que està guanyant 800 euros bruts i s'han de pagar després la feina, benzina, l'IVA, etc. Llavors, clar, una persona que li arriba 300 euros al final de mes per treballar 12 hores diàries. Llavors, el primer punt era la retirada d'aquest contracte que ho pagava a totes les empreses. Inclòs les nostres, que no ens volen fer cas. Però les que estan per sota, les contractes i l'autònom, els estaven pagant. segona reivindicació, una pujada del salari del metall, perquè nosaltres estem al conveni del metall, un conveni que no ens representa la nostra feina. No té res a veure el conveni del metall on ens vam ficar i la nostra feina. El tercer punt era que tot el personal subcontractat o autònom que volgués tornar a ser plantilla, perquè la majoria és plantilla, que tornés. I quart, la no repressió. Aquestes sempre han sigut les nostres reivindicacions.
Respecte al tercer punt, que és el que ens explicava un company teu fa unes setmanes, quan va haver, bueno, quan començava amb la vaga, que això també demostra, en el vostre cas és bastant extrem, però una realitat a dia avui que cada cop és més bèstia en el mercat laboral, que és el tema dels autònoms, no? Autònoms falsos, o com se li vulgui dir, però per el que tu deies, no? Que ja la gent està pagant per treballar. I llavors, això, vinculant-ho també suposo al paper dels sindicats majoritaris que de nou s'han tornat a posar en evidència, com ho esteu vivint això, almenys la majoria de gent que és autònoma, no? que és un actor laboral diferent, diguem.
Això ha saltat per aquesta gent, o sigui, aquesta gent va arribar, com ja són més que nosaltres, ja tenim més personal autònom o fals autònom que de plantilla directament. Llavors aquesta gent ja va dir basta, no podem seguir treballant en aquestes condicions. Llavors nosaltres, com jo, que soc de plantilla, no vull acabar en aquestes condicions, jo he de lluitar pel meu lloc de feina. Llavors ens vam unir, ells reclamen unes coses, nosaltres unes altres, però que estem tots involucrats en el mateix.
Ja ho esteu fent junts, no?
Ah, clar, és que si jo treballo i ells fan vaga, no fem res, i a l'inversa tampoc. Si ells treballen i jo faig vaga, la feina surt. Anirà una mica més lenta, però sortirà. No és com ara, tu pares a tothom, la feina comença aquí a quedar-se a fer, i això és el que està passant.
Vale, hòstia, és molt, aquesta vaga jo crec que ha tingut també molta repercussió des de moviments socials i diferents organitzacions pel fet de que diguéssim que el capitalisme avui funciona diferent, el capitalisme ja no és tant una empresa, un sindicat, una secció sindical que s'organitza i que matxaca l'empresa, bueno, que pacta amb l'empresa, etcètera, sinó que avui en dia aquesta vaga és molt simptomàtica del que està passant avui, que és que hi ha una diversificació d'empreses, autònoms, falsos autònoms, gent molt diversa que, tot i que està produint o està treballant en tirar endavant una empresa o tirar endavant un producte, està molt atomitzada. Com s'ha arribat a fer com ha sigut el fet aquest de que tantes empreses diferents, gent autònoma, inclús empresaris, etcètera, pugueu posar-vos d'acord i tirar endavant aquesta vaga que jo m'atreviria ja a dir que està sent històrica com a mínim a Catalunya?
Nosaltres des de Catalunya, bueno, des de Barcelona ja portaven molt de temps on els comitès de les 7 empreses que treballen per Telefònica aquí a Barcelona ja portaven 4 anys fent reunions tot junts. Llavors, com la situació ja està tan precària, hem arribat al punt de que la gent s'ha mobilitzat sola. O sigui, això hauria d'haver passat el 2012. El contracte que es va firmar el 2012 ja era bastant precari com per anar a parar al carrer a fer vaga. No es va fer. Ara, el 2015 ja ha sigut una altra retallada més del 25%, i llavors la gent ja no ha fet falta ni anar-la a buscar. O sigui, ja s'han ajuntat uns i altres, han parlat. Clar, nosaltres ens coneixem tots. Hi ha gent que ha passat per totes les empreses, que ha treballat per totes les empreses. Yeah. Llavors la gent ja es coneix. El que està en aquest sector, com jo, que porto 10 anys, ja ens coneixem. O sigui, truques, oi, mira, hem de fer alguna cosa, que no puguem seguir d'aquesta manera. I així és fàcil, o sigui, un truca a l'altre, es fa un grup per WhatsApp i vinga, quedem tots, fem una assemblea, decidim anar a la vaga i així s'anem fent a cada ciutat.
Vale, perfecte.
Escolta, i per la gent que ens està escoltant ara en directe avui diumenge, també que, o sigui, gent que bueno, evidentment no està treballant a Telefònica, però que sent solidari amb vosaltres, què pot fer? També què teniu previst a partir d'ara? O sigui, la vostra idea és seguir? Allà van
bueno, clar, la idea és seguir. Fins que aconseguim el nostre objectiu, que és que Telefònica ens reconegui com interlocutors a la taula de negociació, que de moment només reconeix... Bueno, Telefònica no es reconeix com a treballador seu, no vol saber res de nosaltres, i s'ha obert una taula de negociació amb comissions UGT i la patronal de les nostres 10 empreses que són contractades per Telefònica. El que passa que comissions UGT no es dona compte que si no treuen aquest contracte de bucle, per molt que jo negociï amb la meva empresa, els números no sortiran mai. Llavors, el principal que s'ha d'aconseguir és treure aquest contracte de bucle, tornar a un altre contracte d'abans, que els números surtin, i llavors, una vegada això, nosaltres volem estar en aquesta taula de negociació per regular el sector, perquè el sector està tan fragmentat, tan dividit, que això no pot continuar d'aquesta manera.
I com us pot donar suport la gent? Ho veieu?
Tenim una pàgina que es diu teleafonica.net, que aquí surt tota la informació de com estan en la vaga i surten les caixes de resistència de les diferents províncies i es poden aportar calés mitjançant una transferència bancària per omplir les caixes i nosaltres puguem continuar la vaga.
Bueno, i després jo crec que això que s'està intentant portar a terme des de diferents moviments socials, des del moviment llibertari, etc., que és tornar el conflicte laboral, tornar a socialitzar-lo, tornar a fer que no sigui algo simplement dels treballadors i les empreses, més quan això que comentàvem, de que cada dia les empreses estan més fragmentades, més dividides, més atomitzades, els treballadors treballen amb més dividits i hi ha més com aïllament, diguéssim, pues, com una mica des dels barris, des dels moviments, com que es doni suport a aquestes mobilitzacions laborals, com poden ser la vostra, com poden ser de diferents llocs més petits, que poden ser cadenes de restaurants, etc, etc, que s'està donant amb bastanta força a Barcelona, pues una mica donar suport a aquesta ocupació, portar gent a parlar com avui estem fent parlar aquí a la ràdio, difondre des dels barris, no? Portar-ho als pobles, a les viles, perquè la gent se n'enteri, perquè degut a aquest aïllament mediàtic que està fent Telefònica, aixecant a tots els mitjans de comunicació, pues crec que és molt important que surti que aquesta reivindicació que simplement que la gent conegui això, a part de les redes socials, té que sortir al cara a cara, té que sortir a les converses familiars, té que sortir a les converses amb els amics, i bueno, i aquest matí pues al igual ja els matins és més difícil, no, les acampades i les ocupacions així simbòliques, pues una mica intentar donar suport i estar amb vosaltres aquí a la gent que tingui la capacitat o temps de poder pues acompanyar-vos, no, en aquesta ocupació que segur que és dur i que no ho feu perquè us agradi, sinó perquè realment esteu molt fotuts i molt putejats per l'empresa.
Això està clar, o sigui, primer tenim un recolzament molt gran per part de molts moviments socials que ens estan ajudant, estan col·laborant amb nosaltres, ens donen ànim, perquè és veritat que quan ja portes quasi bé 50 dies de vaga, la gent a no tenir força, i clar, ells venen aquí, ens ajuden, ens animen, estan amb nosaltres cada dia. A part, també dir que no som només a Telefònica, o sigui, això és un conflicte social arreu de l'Estat, o sigui, no només nosaltres hem sortit ara, i estaria molt bé que moltes més lluites sortissin ara, que s'està passant el mateix o similar. Nosaltres fem una crida a tothom que tinc que lluitar, que sigui amb nosaltres, perquè és l'hora de fer un canvi tan polític com ja s'està produint, de fer-lo també social i laboral. Això ha de canviar. No pot ser que una sèrie s'emporti els calés de tots els treballadors i de tot el poble i que això quedi impunament sense poder fer res i que tenim que ser esclaus, que no pot ser, que això ha de canviar. Nosaltres no vivim per treballar, treballem per viure, o sigui, és que aquest és el concepte. O sigui, les empreses volen esclaus, només volen això, i sí. Això s'ha d'acabar.
Amb això de la crisi, no? Amb la por de la gent d'anar a l'atur...
Nosaltres hem tingut que reivindicar, aquí a Barcelona es va signar pels alcaldes, els futurs alcaldes, es va signar que tinguessin 40 hores, que això es va fer el 1919 amb la vaga de la canadenca.
Exactament.
i dos dies de descans. I 100 anys després, sense tornar a demanar les 8 hores diàries i les 40 hores setmanals.
Sí, bueno, doncs ells han aprofitat, no?, amb aquesta època de la por, amb la crisi estafa aquesta que ens han vengut, i han dit, doncs, anem a apretar els tornillos, i el que està passant és això, que avui en dia un treballador pot estar treballant, pot estar en actiu i pot estar sota l'umbral de la pobresa, com un treballador el seu sou no li don ni per reproduir-se, no li don ni per viure, ni per menjar, ni per totes les coses necessàries per poder seguir amb la vida. Ja no et dic ni estalviar ni fotre's unes bones vacances, no, ens han apretat tant els tornillos i ens han deixat tan apretat tant els tornillos, des d'aquí també ho vull dir, que avui en dia tornem a una situació de semiesclavitud.
A més, jo que estic gestionant la caixa de resistència una mica, no?, d'aquí de Barcelona, veus que et ve gent que ja té forats, que venen d'abans, o sigui, és gent que ja porta treballant molt de temps, que mai ha estat a l'atur, però és que ja té uns forats perquè tenen unes hipoteques que estaven tan elevades i ens han baixat tant els sous, que és que no arriben per res. I clar, et demanen dins calés i dius, hosti, però tu ja portes una situació diferent des de fa temps, i encara que estàs treballant no pots assumir aquesta càrrega de les peces que tens, i que no és que sigui una càrrega i mira, s'ha flipat i no, o sigui, un pis normal, però clar, és que amb les hipoteques que tenim i els preus que tenim per comprar qualsevol cosa, que no podem.
Ja t'entenc. Bueno, pues des d'aquí molts ànims, i intentarem passar-nos després aquí per la botiga i a donar el màxim de suport, i a tothom que estigui escoltant Contrabanda i a tota la gent que estigui per les reds, perquè aquesta emissora després es reprodueix a d'altres emissores de tot el territori, doncs que sapiguem que estan els treballadors de la vaga indefinida de Movistar ocupant la seu de Telefònica Portal de l'Àngel al centre de Barcelona, a plaça Catalunya, i que bueno, en teoria no us moureu fins que Telefònica cedeixi en algun dels punts, no? Tinc entès?
Sí, només hi ha dues opcions de sortir d'aquí. Una, que Telefònica segui, i l'altra, que desallotgi.
Perfecte. Doncs esperem que sigui la primera, i molta força, companys, de veritat, estem amb vosaltres.
Moltes gràcies.
Vinga, salut. Adéu.
Bueno, doncs impressionant, no? Aquí els companys, com s'han fet la segona ocupació.
Sí. I va, posem una cançoneta, que està aquí.
Crec que tu podries ser un més que digne candidat. Jo voto per tu, activista local. Potser ens trauràs d'aquest tambor, ens lliuraràs del banc central. Mira que ve tu fan, trec el banet. Si no fos per la rata fia que em lliura de l'agonia, em fotria un tren. Els cínics sense escrúpols d'avui seran els cínics sense escrúpols del demà. Donem una lliçó d'enginyeria fiscal, un cavall de Troia al cor de l'economia global. Tot em sembla genial, estic content i somric, perquè diem que quan algú s'assenyala a la lluna la penya li mira el dit. I si això no va amb tu, si tu tot és igual, actua com si estiguessis a les portes de la Tercera Guerra Mundial. I no ho veig gens clar, no sé pas el que vull fer. Respiro fort i penso, estic molt confús. Oh, potser estic sec. Però a mi em fa l'efecte que sentic i sent que l'eca tot el mal ja està fet. I si això no va amb tu, si a tu tot és igual, pensa que en qualsevol moment ens poden fotre dins de la Tercera Guerra Mundial. Yeah.
101.4, avui diumenge 25 de maig. Recordem que estem en viu quan ja deu estar pràcticament a les 8 del vespre, o sigui, la meitat del programa. I qui s'incorpori ara, abans d'aquesta cançó, el John Colomo, ha trucat un company del comitè de vaga de gent de Movistar, tant treballadors de plantilla com autònomes que estan vinculades a empreses que treballen per Movistar, que estan en vaga ja fa temps, ja fa setmanes que també en xerrem, però que ara tornen a estar ocupant aquest edifici de Plaça Catalunya, la tenda de Movistar allà, al portal de l'Àngel. De fet, a part d'haver fet algunes connexions en aquest programa, darrerament, que Contrabanda hem sortit al carrer a fer una mica de ràdio en viu, a vegades amb altres ràdios, doncs hem tingut també la presència, aprofitant que és una lluita que, com ha explicat ell, la intenten portar també al carrer en altres concentracions, en altres manis i a qualsevol acte que es faci per vincular-ho a altres lluites, pues que vam tenir portat a Canxa Racing. Vam estar allà a la gora Juan Andrés Benítez, un company d'aquest comitè de vaga, just el dia que també ocupaven aquest edifici, pues ens ho va estar explicant, i divendres vam estar a la Plaça Real, aquí també amb algun dels convidats que tenim ara aquí, en una nova edició del Fem Plaça, que ja per lligar-ho tot una mica, també està bé que ho recordem, que aquesta és una iniciativa que ja fa més d'un any que porta a terme col·lectius de base de Ciutat Vella, el que es diu la xarxa Ciutat Vella, i que el que reivindica és tornar a apropiar-nos de l'espai públic, a diferents barris de Ciutat Vella, pues fent el que abans es feia, pues jugant-hi, menjant allà, bevent allà, i que la gent patant la xerrada, i en alguna ocasió també amb ràdio en viu, ho vam fer a la plaça Sant Cugat, i ara aquest cop, que era la nostra plaça, la plaça Irreal, a la placa Irreal, que potser aviat deixarem, doncs també ens hi volíem sumar, no?
Sí, bueno, justament vam fer una activitat Contrabanda aquest divendres, no?
Sí, és el que estic explicant. Això, doncs, en aquest Fem Plaça vam estar allà, hi havia un company també de fet d'un comitè, bueno, d'un altre col·lectiu laboral en lluita, però que també ens va poder explicar com estava ara la situació amb la gent de Movistar. I bueno, ja vam aprofitar per xerrar moltes coses, després intentarem recuperar aquest àudio a l'acabar el programa i escoltar-lo. Teníem també l'Andrés, que ens va explicar, aprofitar per també explicar la campanya de l'Ateneu, de Salvem l'Ateneu com estava. I bueno, del que no vam parlar és d'una posició, però perquè ens ho estem guardant perquè avui veníeu aquí, doncs tornant a ello, ja que ara parlàvem d'espai públic i de reivindicacions sota el centre de la ciutat, el que també no us hem preguntat o no heu dit, també era una mica acotant geogràficament la vostra iniciativa, és que vosaltres sou col·lectius moviments que el que esteu treballant a Barcelona, realment és a la ciutat de Barcelona.
A Barcelona.
I per als exemples que estàvem dient ara, o bueno, que acabàvem referint-nos, vulguem o no, crec que també precisament és en aquesta ciutat on potser tot això que esteu explicant s'està donant d'una manera més, com més evident o més propera a el que fins fa poc eren les reivindicacions del carrer, no? Ho dic perquè veient ara el que deien les enquestes, l'abstenció no ha descendit a nivell de l'Estat, almenys al meitat de la jornada. A Barcelona, en canvi, pues sí que sembla que la gent havia votat una mica més, però és especialment a Barcelona on això ha canviat a saco aquestes eleccions. Està clar que aquí hi ha una aposta encara més bèstia a Barcelona que a altres llocs, però no sé també des de col·lectius que esteu a la ciutat i que entenc que també fa una lectura a nivell de model de ciutat i de tot, com ho reivindicàveu això, com ho contestàveu. Ja em refereixo a centrar-nos en el tema de la ciutat, que també és un dels cavalls de batalla, evidentment, de guanyem.
Fem una prèvia abans, primer sondeig a peu d'urna, TV3, ho volia dir avui.
Estem aquí. Minuto i resultado.
Barcelona en Comú, 10-12, Convergència 9-11, PSC 4-5, Ciutadans 4-5, PP 4-5, ERC 3-4, CUP 3-4.
O sigui, qui baixa segona?
PSC
s'enfonsa, ERC. Sembla que no treu gaires bons resultats. PP es manté, sí, no?
Però són oficials.
I la CUP fot una pujada. Jo us ho dic, jo des del cor, i tots sabeu que jo soc llibertari fins al fons, jo me n'alegro d'aquests resultats. Crec que, en el fons, si l'estratègia dels nostres moviments i les nostres formes i les nostres lluites saben enfocar aquest nou escenari que se'ns presenta amb el partit Barcelona, persona en comú al poder, amb un altaveu com pot ser el de les CUP i amb una derrota galopante de CIU i el PSC, que és se'n va a quart lloc o tercer, no, que no sé com se'n va, però bueno, això crec que és el moment del que estava dient abans, del que tenim els companys de Grècia, que aviam si podem parlar amb ells i parlar més de política una mica profunda amb ells, de que tenim que aprofitar aquest moment, que és un moment de canvis per nosaltres, no deixar-les passar i veure com passa tot, sinó aprofitar el moment, posar-nos les piles, treballar dia a dia, perquè nosaltres estem treballant a dia, i començar a tocar una mica els temes que li importen a la gent, començar a treballar una mica en lo que és la quotidianitat de la gent, que la gent el que li importa és el seu treball, la seva feina, com es busca la vida, defensar el seu salari, que pugi, etc., és tenir una casa, tenir uns serveis mínims que són l'aigua, el gas, la llum, etc., etc., per poder viure amb dignitat. I una altra cosa és la sociabilitat, o sigui, nosaltres una cosa que tenim que defensar molt és la sociabilitat als barris. El que s'està carregant el turisme, el que s'està carregant la marca Barcelona, és la sociabilitat als barris, que és el que ens donava molta força. És aquell moviment veïnal que es va carregar el PSC i es va carregar el PSUC fa 40 anys o 30 anys, i és tot això el que tenim que tornar a reteixir, a reenxarxar i poder fer que aquest moment que ens està donant l'ADA, que ens està donant Barcelona en Comú aquests nous resultats, poder fer que es dispari els moviments de base i poder fer que tornem a estar una mica a l'agenda pública, que puguem tornar una mica a incidir i canviar la realitat, perquè si no simplement som folklore i som idees i som un núvil ideològic que això no ens portarà enlloc.
Em deixeu llegir una coseta de la revista?
I tant. Eh?
De la revista.
Es que yo me lo he leído así con mucha... Ya sabéis que soy un lector... Bueno, tengo
alguna... La ha traído toda apuntada. Fagoig.
Ha gastado el lápiz. Pero, o sea, me gusta la revista porque, primero, es muy clara, y eso es muy de agradecer, porque a veces en este tipo de artículos de reflexión política tenemos una tendencia a complejizarlo todo demasiado. Entonces, a mí me gustaría leer una parte, son así como unos... Es uno de los textos que tengo que decir que más me ha gustado, se llama La aposta electoralista, la celebració de la impotencia. Es el segundo o tercer texto, me parece interesante y honesto, y me gustaría leer una parte, diu... Bueno, l'Estat no es pot destituir des de dins. Això no ha succeït mai en tota la història contemporània, en cap país. La forma Estat no ha rimat mai amb autonomia. Ara bé, no som miops. El context d'incertesa actual requereix d'una articulació més efectiva dels moviments socials per poder optar a esdevenir actors significatius de cara a impulsar un procés de canvi real. No critiquem l'aposta electoralista per posar bastons a les rodes a aquelles i aquells que han decidit emprendre aquest camí. Ho fem perquè es respecti la posició de qui no vol concedir la seva autonomia ni cedir legitimitat a cap candidatura electoral. Simplement exigim que es respecti la nostra posició, que ningú esgrimeixi les nostres lluites quotidianes com armes de propaganda electoral, que ningú tregui rèdit de les nostres batalles diaris als barris i, sobretot, que ningú parli en nom nostre. Jo crec que és un passatge que define bien lo que és el... Bueno, lo que es la revista, en el fondo, lo que es, yo creo que el cuerpo central de la revista y lo que es la posición que defiende esta revista.
Absolutamente. Sí, sí, un poco esta es la idea de la revista, o sea, de hablar de la realidad que hoy estamos viviendo desde ahí, desde este posicionamiento, que por otra parte es un posicionamiento muy amplio en Barcelona. Tradicionalmente, ya que estamos en clave electoral hoy, por razones obvias, tradicionalmente abstencionista, pero que últimamente se está replanteando también cuestiones que tienen que ver con el abstencionismo. En estos días, al hilo de ir tejiendo esta revista, nos decían, ¿estáis haciendo una revista por la abstención activa? Nosotros decíamos no, hemos participado a lo largo de años en campañas por la abstención activa y en esta ocasión no ha sido un tema que se trabajara desde los movimientos autónomos, en los barrios, en los centros y tal, sino ha habido un cierto respeto, yo creo, para la decisión que ha tomado parte de la gente de constituir plataformas y presentarse a las elecciones municipales. Ahora bien, lo que sí no podemos obviar comentar es que nuestra posición, la posición de mucha gente, es una posición que lo que quiere más o menos explicar es que no se puede, digamos, transformar de verdad el statu quo tomando el poder de un ayuntamiento. No. Porque cuando mañana, y ojalá, de verdad, Ada se siente en la silla de la alcaldía, pues
el bastón de mando.
Y tome el bastón de mando, pues yo creo que es cuando realmente los que mandan. O sea, hay una paradoja muy interesante del 15M, pues, tres paradojas que a mí me gustaría destacar y que yo creo que nos impulsan a hacer esta revista. Primero, el gran lema aquel de vamos lentos porque vamos lejos, y de repente nos cogieron las prisas. El segundo era ningú ens representa. Y de repente, digamos, justamente la gente que ha tenido en la plaza uno de sus grandes resortes se convierte en gente que se pone a disposición en la oferta electoral. Y yo creo que, o sea, creo que estas dos cosas son interesantes y que se plantean un poquito en la revista. Y luego también un poco el tema de la, como este distanciamiento que hay entre una cierta elitización de la política y meritocracia al hilo de todas estas plataformas y las luchas y las cotidianidades en la calle. Yo creo que estas tres cosas, bueno, se abordan permanentemente ahí en la revista, artículo tras artículo.
Claro, yo ahí veo dos críticas hacerla.
Perdón, un apunte logístico, que ahora nos escribían que la gente no podía llamar, pues está el teléfono descolgado y ya está panchando, o sigui, si voleu podeu trucar al 93-317-7366.
Dos críticas y vuelvo sobre los pasos que hemos andado antes. O sea, no se puede negar que la apuesta electoralista, por ejemplo, el relato de la crisis extraído de lo que era la idea del 15M, era, lo han hecho muy bien. O sea, han sido de una habilidad tremenda a la hora de coger, a la hora de captar ciertos aspectos del relato que hizo el 15M de la crisis. No es una crisis, es una estafa. La idea, por ejemplo, de la casta.
Sí, sí.
Todo esto lo han adoptado muy bien. Y luego yo creo que es el tema de fondo, y es un tema que ya te lo comentaba, que no sé si no lo habéis querido tratar, si era una cuestión más compleja, que era la cuestión de la democracia, como algo liberador, y no como un dispositivo que oprime. Pero bueno, esto lo comentaremos después de la llamada.
Sí, tenemos una trucada que, bueno, alguien quería comentar algo.
Hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, companys. Soc al taller del programa Germà o Cosí de la Sopa de Piedra.
Ah, molt bé.
I, bueno, volia trucar més que res perquè, suposo que com molts de vosaltres, doncs jo també em trobo immers en aquest procés d'argumentació i contraargumentació electoral. I, bueno, em feia gràcia, doncs, donar quatre punts del que jo penso que són com que mantres que es repeteixen una i altra vegada i que, bueno, que hauríem de veure si tots plegats, i després jo sentiré la resposta per la ràdio, què podríem fer al respecte, no? Perquè trobo que la revista, pel que heu dit, va molt en la línia dels que no votem i no ho farem en principi, no canviar res, no? El primer que volia dir és això, del voto útil, no? De què passa amb la gent que ha votat, no? La gent que històricament o tradicionalment no votava perquè considerava que no hi havia cap opció política i que ara de sobte, jo francament no trobo molt bé el motiu, doncs veuen una possibilitat de canvi que jo no la veig. No és tant veure si no hi ha possibilitat de canvi, sinó el fet de posar de relleu des del nostre ideari o nostra posició els efectes col·laterals que té la votació, en el sentit de legitimitat del sistema, no? És a dir, cada cop que una persona vota no és un acte innocu, sinó que hi ha unes conseqüències al darrere, que és que el sistema es legitima. Cada vegada que hi són les CUPs a dintre del Parlament, hi ha més arguments per a aquells que diuen que si vols canviar alguna cosa has d'entrar des de dintre, no? Llavors, no és cert que el vot no és innocu. Segona cosa, molt ràpida, el fet de que el possibilisme de dir, bueno, si alguna cosa fan ja és bo, no? Va lligat una miqueta abans, no? És a dir, si Ada Colau acaba amb no sé quina cosa aquí a Barcelona, o jo que sóc, la gent de Podemos acaba amb no sé quina altra cosa a Saragossa, doncs ja estarà ben fet, no? Ja alguna cosa s'haurà guanyat, no? Doncs és precisament això. Potser el que és més, l'engruna la tens més a prop i te la menges, però el teu objectiu queda encara més lluny, perquè la legitimació que implica el teu vot fa que, no, que la isla prometida o la terra prometida s'enllunyi, no? I no sé, jo crec que... I acabo amb dues idees molt ràpid perquè no em vull estendre. Jo sé que és un tema llarguíssim. Una és la gent és conservadora, no vol canviar. El company ha dit abans que vol el canvi, vol ja i ràpid. Jo crec que sí, amb un matís. Si és gent que és pròxima a nosaltres ideològicament, però la majoria de la gent, majoria en sentit estadístic, no vol canvi. I si vol un canvi, només hi ha dos motius per fer el canvi. Un, perquè estan realment fotuts. Dos, perquè el canvi que es presenta és molt millor que el que hi ha. I això no es percep lamentablement. Llavors, la feina que hem de fer és, precisament amb la ràdio, amb la publicació que esteu fent, amb centres socials ocupats, a moltes realitats que no són teoria, no són pamflets del segle XIX que ja són de color groc, sinó autèntiques realitats, posar-les, ja sé que la paraula és força odiosa, no? Posar-les en valor, d'alguna manera mostrar-les, i sobretot, i amb això ja de veritat que sí que acabo, actualitzar el llenguatge. La paraula lluitar, la paraula patró, la paraula, no sé, barricada, uf, de veritat, jo us ho diu una persona que milita a una organització molt clàssica, això s'ha de superar perquè es pot actualitzar el llenguatge sense rebaixar els continguts i els objectius, i trobo que es pot dir exactament el mateix sense tirar de llenguatge molt antic. Ja sé que he vomitat aquí molta cosa, però la veritat que tenia molt de gust de parlar, perquè crec que hem de donar arguments a la gent, sí, que no vota. No és només votar o no votar, sinó el que s'ha dit, no? Que hi ha altres camins, i no tot passa necessàriament pel tema de la papereta.
Sí, bueno, jo el que et vull fer el mateix és que quan jo deia que volien canvis ràpids, estic 100% d'acord, i això ho en els nostres articles a Una Posició, que també es podeu llegir a unaposició.org, diuen això, és que el fet de que les CUP, tot i que el seu missatge moltes vegades pugui ser afí al nostre o inclús al de Barcelona en Comú, no ens enganyarem, hi ha coses en les que estem d'acord, en la forma d'aconseguir-les no, però en el fons sí, és que ells el que estan fent és relegitimar és aquesta democràcia parlamentària que està bastant pels terres. Recordem quan el 15M, recordem abans, que la gent ja no es creia a la democràcia, no es creia als governs, no es creia res, i ara el que estan fent és com retornar les esperances de que la democràcia parlamentària sí que funciona. Però esperem que si nosaltres apretem fort això, la gent s'adoni que la democràcia va molt més enllà de ficar aquell sobre en una caixa un cop cada 4 anys. Per altra banda, el que t'estava dient jo, de que la gent vol canvis ràpids, molta gent que vota segurament Barcelona en Comú i molta gent d'aquesta, el que vol és un canvi al que hi havia abans. Simplement aquesta gent el que vol és tornar a l'època precrisis, en plan, curro 8 hores, tinc per tenir unes bones vacances, tinc la fantasia de la hipoteca em pot deixar consumir sense més. I llavors crec que m'he explicat malament, tens tota la raó. La gent no volia un canvi de paradigma, no volia un canvi social, no volia un canvi profund a nivell social i ecològic, sinó que volia un canvi al model capitalista social demòcrata que hi havia, pues això, des del 2002-2003 fins al començament de la crisi, sí, un estat del benestar. El tema del llenguatge i la comunicació, 100% d'acord. O sigui, si mirem una mica fora dels nostres àmbits, el senyor Pablo Iglesias, que per molta gent pues és una persona que no la veu aigua clara, ell el que ha fet és ell és un estudiós de polítiques de Madrid, i el que ha fet és agafar tot el relat de Gramsci, tot el relat marxista, i l'ha pogut transformar al llenguatge quotidià, allà un llenguatge que entenguin el meu pare, el meu cosí, la meva germana, i que ho entengui tothom. I això és el que jo sempre estic dient quan des de la Universitat Lliure Oriol Caballero o des d'altres espais de formació estem parlant de comunicació, a part de saber fer servir mitjans com poden ser la internet, etc, estem parlant molt d'oratòria, de discursiva, de com parlar i de com transmetre a la gent el que nosaltres pensem amb un llenguatge que no sigui militant, que no sigui antic, sinó que les nostres propostes són supermodernes, són superinnovadores. Estem parlant de fer diversos passos més enllà d'aquesta democràcia parlamentària, i clar, el fer servir aquest llenguatge, això tothom diu, bueno, aquests són són els obreristes, són els anarquistes, són els que hi ha al passat. Així que bastant, molt 100% d'acord amb tot el que has dit.
Vale, i jo una darrera píndola molt ràpida. A part, també és un llibre que recomano, és un llibre publicat per Ecologistes en Acció. Dono molt la tabarra amb els més coneguts amb aquest llibre, però a mi realment m'ha fet mal i m'ha fet obrir molts ulls, que és En l'espiral de l'energia. El llibre és molt simple, el llibre fa palès, la primera part és molt interessant perquè, bueno, dic també com a llicenciat en història, fa una introducció molt documentada de tota la història de la humanitat basada en la relació que ha tingut l'ésser humà amb l'energia. I la segona part parla d'escenaris de futur i present. I això és molt simple. L'energia s'acaba, el petroli s'acaba, s'ha consumit en un període molt curt de temps tota l'energia acumulada durant mil·lennis, i què té a veure això amb el que justament ha dit el company, que ho sento molt, però al passat no tornarà. És així de simple, és així de senzill. Llavors, molta gent que ara l'atur, 20-30% de la població mai trobarà una feina, el conflicte ja no està tant en la producció, no? Recordem capçaleres històriques de l'obrerisme com el productor, el no sé què, no, està en el consum. I llavors això és un llenguatge, jo sé que és un tema molt llarg, però és... i ens queda una feina per fer de precisament de tornar a lo concret, al barri, a una escala, a la simplicitat. En fi, recomano molt la lectura d'aquest llibre perquè fa palès que hi ha un discurs absolutament impopular de que el consumisme tal com l'entenem, evidentment, és que no cal ser molt intel·ligent, això s'acabarà i s'acabarà molt aviat, i hem de tenir un plan B, perquè si no el que passarà és feixisme, guerra i caos. Llavors estem encara en condicions de fer un canvi, però de fer un canvi que no sigui més de lo mismo. Bueno, ara sí que em callo perquè ja sé que teniu més gent. Doncs un plaer.
Pues Javi, moltes
gràcies per trucar.
I recollim també, sobretot, també la teva proposta o les ganes de que també des de mitjans lliures, ràdios, però no només ràdios lliures, també fem des de l'autocrítica un canvi en, pues això, en el llenguatge i en la manera de saber arribar a la gent i sortir de certes cotilles o guetos caudes. També ens hi sentim molt còmodes. Vinga, vale. Salut.
Vale, salut, us continuo escoltant per la ràdio. Ciao.
Vinga.
Opa, sopa de pilleres.
Bueno, i això que... Això que ha dit, doncs, molt d'acord, no? Que...
que si no puc avisar, però anava a posar música, també.
In Aktion, die sich umsehen und dort starten, wo sie wohnen. Ob in Rostock oder Kiew oder Wasserf oder Zürich oder Oslo oder Warschau oder Rom.
Bé, després d'aquesta trucada estem escoltant aquí el projecte aquest de The Future is Still Unwritten, d'aquesta gent, que una de la gent que hi va estar l'aniversari de l'Ateneu de Popular de Vallcarca, que bueno, un exemple més, ells feien ahir 19 anys, i que en el fons és el que estava dient el Javi que ens trucava ara, que també hem de posar en valor, pues, les iniciatives, les lluites, tot i que era una de les paraules tabús, no? Però tot això de les realitats que en els barris i viles, pues, ja porten molts anys presentant alternatives, i des també la cultura autogestionada i aquesta reivindicació, pues, també. Pues, venga, 19 anys d'Ateneu Popular de Vallcarca, i entre altres gent va estar aquests, i aquestes, entre elles una hip-hopera grega que la veritat era la bomba. Venga.
Perché parla l'esperienza, la merda resta merda anche se muta l'apparenza, cambia sembianza, la stessa sostanza, siete il braccio armato quando il potere incalza, ti puoi riproporre alla moda, ma anche se cambi grafica è il passato che ti inchioda, i vostri bei tempi, una strage di innocenti, per questo vi abbiamo schifati, da quando siete nati, ora non c'è niente che ti assista, esplode per le strade la rabbia antifascista, e l'unico motivo, se sei ancora presente, è che tutto può cambiare, ma un infame resta sempre... La vostra scomparsa, la nostra missione, antifascisti per la rivoluzione, internazionale militante, fatto per la gente. For the life every day and the people we got, non passeranno, non passeranno. For the hope that we have.
vigente en nuestros días. Solo que hoy la barricada enemiga se amplía. Todos en tu contra si tú luchas por la gracia, porque hoy el fascismo se llama democracia. Capitalismo tiene varias herramientas, democracia o dictadura, usa la que te convenga. Militares, policías, diputados, recuerda Adolf Hitler en las urnas fue votado. En tiempos convulsos el lenguaje popular.
Venga, aquí amb les rimes de Kronstadt en companyia continuem Condoranda FM 91.4 www.condoranda.org.
Pues bueno, jo vull destacar, ja que estem aquí super tuiteros, que és que des del Twitter ens estan arribant coses, pues la Montse, que és @monjeta, ens diu que la reflexió era clara durant el 15M i avui ho està comentant una posició, ho recorda una posició, ui, se m'ha apagat, perdó, la gent reclama i reclamava retornar a una situació precrisi, no un canvi de paradigma. I després, per un altre cantó, el senyor Magnovista, que és @BlackSpartak, diu: lo que dice el invitado telefónico es clave, el petróleo impedirá el restablecimiento del estado del bienestar. Doncs una mica sota aquestes paraules, bueno, i sembla que ens està arribant a més coses, el que va lent, el meu mòbil va bastant lent, pues una mica és el que moltes vegades hem comentat nosaltres, no? que passi el que passi, ens hem de preparar i hem de pues això, estar preparats perquè aquestes coses, a vegades la forma de producció, que el sistema financer està més baix, etc, etc, però igualment les desigualtats estan augmentant i pot ser que la crisi mediambiental, que la crisi de les energies, que la crisi del petroli aguditzi tota aquesta situació. Llavors nosaltres, les nostres estructures, les nostres forces i tot això tenen que estar preparades per en un moment donat, si fa falta, pues sortir al carrer amb molta força, reivindicar i agafar millores a la quotidianitat de les persones. Tenim una trucada, no?
Més persones.
Hola, bona tarda. Hola. Hola. Hola, buenas.
Hola, buenas.
Pues aquí tens els micros. Truques tu també per dir la teva posició? Des d'una posició, no?
Truco des d'una posició per dir la nostra posició, sí. Felicitar-vos pel programa, companys. I després dir-vos que hem fet una roda de presentacions de la revista en espais afins i amb gent del moviment llibertari i no del moviment llibertari, cosa que ha estat molt interessant també, i que tot el que estem plantejant en la revista i els temes que han sortit dels debats que hem fet a Can Masdeu, a l'Ateneu de Nou Barris, a la Reina d'Àfrica, a la base, a l'Ateneu Cooperatiu de Poble Sec, doncs volem concretar-les d'alguna forma el dia 6 de juny a Can Batlló, i que us convidem a tots i totes a venir a Can Batlló el dia 6. Que hem plantejat una jornada de reflexió.
Que tenim un moment de coples aquí dintre, però ara ho solucionem.
Telefònica s'ha enfadat,
eh? Continuem.
Telefònica en la sombra.
Dies. A Can Batlló, dia 6.
Doncs això, el dia 6, a les 11 del matí a Can Batlló, us convoquem a tots els col·lectius que estigueu interessats en seguir treballant des del carrer, guanyi qui guanyi les eleccions, perquè si bé hi ha molta gent que ha decidit votar i sembla que els companys i companyes de Barcelona en Comú guanyaran, que guanyen, la pressió, com deia l'Iro al principi del programa, l'hem de fer nosaltres. I així guanyi Ciu, també hem d'estar al carrer i hem d'apretar des del carrer. I per intentar coordinar-nos des dels barris i des de la base, és important que parlem, que pensem i que intentem consensuar en alguns punts de cara a l'any vinent, almenys posar-nos alguns objectius tipus turisme, vivenda, transport, coses concretes en les que incidir des de la base, haguem votat o no.
De fet, aquesta presentació que volem fer es dirà Construint les resistències i girarà al voltant de dos preguntes. Hi haurà sessions a Can Batlló de matí i tarda, començarem a les 11 i acabarem a les 6 de la tarda, el dia 6 de juny, i la idea és que al matí es treballi més per barris o abordant les realitats als barris, problematitzant la situació dels entorns de lluita als barris, i que a la tarda es faci més una plenària plantejant coses més a nivell d'estratègia comuna de ciutat, una mica en la línia que preguntem. preguntava abans l'Ernest sobre quina era la qüestió d'una posició sobre el model de ciutat, no? O sigui, la idea d'aquesta revista també és teixir, bàsicament, teixir, apropar-se, conèixer entre gent, molta gent que està a Barcelona fent coses des de fa molt de temps, que no s'ha sentit representada pel que fa, diguem, a les vicissituds dels girs electorals, però que continuarà fent coses independentment de les eleccions, i per això la idea és una mica treballar sobre el model de ciutat i les lluites que es poden construir davant d'aquest model, a Can Batlló, el fil o el que seria el colofó de la sèrie de presentacions que hem fet a una posició a diferents barris de la ciutat.
I també com ens relacionem amb el consistori en aquest moment, perquè la situació que ens genera el fet que guanyin gent que ha estat lluitant amb nosaltres colze a colze al carrer durant molts anys, és una situació contradictòria. I si bé la gent que ha decidit professionalitzar-se políticament quedaran fora del carrer o no, ja veurem, hi ha molta gent de la base que ha tingut dubtes, hi ha molta gent que ha votat també sense aquesta il·lusió que preconitza Barcelona en Comú. Hi ha molta gent que ha votat per treure CiU directament i que també treballarà des de la base, colze a colze, tot i que hagin votat també, no? No és una revista abstencionista i volem teixir complicitats arreu.
Molt bé.
No sé, això pot generar debat, entre altres coses també, però és una de les coses que volem abordar també, així francament, perquè no creiem que... creiem, de fet, que molta de la gent que ha optat per Barcelona en Comú són companys i companyes i no volem quedar-nos en el nostre gueto llibertari, i això és una de les coses valuoses que jo crec que té la revista també, aquesta part d'autocrítica, no?
Molt bé.
Moltes gràcies.
Bueno, doncs res, un plaer que hagis salut. Tocat i ens veiem.
Sí.
Ens veiem el dia 6 a Can Batlló. Salut.
Vinga, adéu.
Ciao.
Bueno, ja que estem aquí... I ja que estem aquí aprofito per dir això, que el dia 6 aquestes jornades de Can Batlló, que la gent que vulgui rebre informació, ara una mica acabarem d'explicar aquí de què tractaran aquestes jornades i us explicarem una mica més en concret les preguntes, però tothom que vulgui rebre informació sobre aquestes jornades, que és una posició estem convidant, que es diuen Construir la Resistència, doncs pot escriure en mail a info@unaposició.net, pot anar a la pàgina web d'una posició .net i allà trobarà tots els contactes a través de Facebook, mail o Twitter, i que tothom que estigui disposat a construir, a concretar la posició i les lluites als barris i a intentar pues, fer comuna aquesta força a Barcelona, perquè sabem que som molts, el que passa és que no estem organitzats, però si fóssim molts, si estéssim ben organitzats, podríem realment marcar l'agenda pública, pues, des d'aquí els convido, gràcies als micros dels companys els puc convidar a que fotin una ullada a la web i que s'apuntin a les jornades aquestes, que seran constructives.
Bueno, la web on aparir els continguts, que no només estan en paper, com heu dit, que també qui pel que sigui no tingui la revista en paper, pues que ho trobarà allà. Si no, igualment, i si no m'equivoco, em corregeixes, qui vulgui adquirir-la, que també si col·laboren amb pues, els costos que ha tingut, pues, suposo que el pot trobar a espais afins habituals, no? A l'Aldarull de
Gràcia, al Capicua, el local,
Ciutat Invisible,
i crec que em cadascú algun lloc, però sí. Després vull dir-vos que ens ha arribat un altre Twitter que diu: totalment d'acord sobre el canvi de llenguatge, que no d'essència, com a eina de lluita fonamental. Pues bueno, això, que si voleu seguir escrivint, estarem aquí amb una posició al Twitter i que podeu fer-nos arribar els vostres comentaris.
Clar. Havia quedat pendent la...
Bueno, no, Andrés ja ens ha vingut a dir que en el fons també aquesta trobada a Can Batlló ve també pues, una mica a nivell sobretot pues, de ciutat, pues, també a posteriori d'aquests resultats de les eleccions municipals, pues, també veure ara què, no?, des de les lluites dels barris. Jo l'únic que volia dir també, lligant això ja potser sortint dels articles de la revista, sinó d'un altre que també des de fa molts anys reflexiona sobre les apostes a nivell polític i sobre des de la crítica des de la lluita autònoma, que hi ha gent també ara en fer-se la revista que està al Margen, que edita gent d'Ateneus i Libertaris de València i que ens envien aquí de fa molts anys. Tenia un article interessant que es veia Que bien esta vez ya podemos votar, donde hacía también una reflexión a raíz de cambio de postura o de opinión de cierta gente, pero y lo vinculaba a como en otros momentos históricos fuera de aquí, un ejemplo es el de los verdes en Alemania, pero a nivel más cercano podía ser el de cuando el PSOE apareció la figura de Felipe González en el momento quizá políticamente de los más agitados, como fue los años 70, donde realmente en algunos ámbitos laborales y de luchas vecinales se podía intuir una posición de fuerza desde la autonomía, pues como todas estas posturas se desactivaron, en parte, por estas apuestas, ¿no? Però bueno, senzillament això, ¿no? Que també un article recomanable, que també d'aquesta revista, que també segur que la podeu trobar a internet des de la web de la gent que ho edita, que és l'Ateneo al Margen, ateneoalmargen.org.
Es que en este sentido, y retomo lo que le había preguntado Andrés, pero igual, no sé, Iru, también podemos comentarlo. Yo creo que es una de las... O sea, y lo planteo como una cuestión que me ha llamado la atención, y que lo he notado a faltar. Es una de las cuestiones que encuentro a faltar en la revista, un poco de reflexión sobre la cuestión, o sea, sobre el concepto democracia como algo que funciona casi como la justicia, ¿no? O sea, yo creo que uno de las, la justicia en tanto que es una invocación que hacen los colectivos y que parece que va a liberar. Y entonces yo me lo tomaba como una pequeña, bueno, como algo que igual no lo habéis querido tocar, porque si no, obviamente esta revista se va a las 130 páginas, ¿sabes? Y eso es un tema. Claro, o sea, yo veo que, por ejemplo, sí que se plantea un poco en un artículo que es Transición 2.0, se habla de cómo hay una fractura actualmente en lo que es el pacto social y se tiene que volver, pues, a consensuar, digamos, una nueva legitimidad democrática, ¿no? Pero claro, aquí es donde yo veo que necesitábamos un poco de análisis, de entender que en la actualidad la democracia sin capitalismo no se puede entender, o es muy difícil entenderla, porque el capitalismo forma parte de la democracia. Vivimos en una, ¿no?, así en el rollo gramsciano este de hegemonía, vivimos en una hegemonía neoliberal o liberal capitalista, o como la quieras llamar, y entonces nuestros derechos estarán siempre revisados por una situación económica. Entonces, tú tendrás esos derechos en función de esa situación económica. Y es de lo que va esto de la crisis, en realidad, de que lo que te vienen a decir es, se ha acabado un poco la idea del crecimiento continuo. Quien lo va a pagar, van a ser, pues, las clases medias y las clases populares, no los ricos, obviamente. Y entonces, ahí es donde veo que, bueno, que en el fondo, y ahí me posiciono yo, en ese sentido, la invocación democrática, en realidad eso es una vía muerta, en el sentido de que no va a llevar a la liberación de ningún colectivo. Va a hacer sobrellevable lo que pueda ser este pico, digamos, de crisis económica. Puede ser, obviamente, pero, como decíamos justamente antes, y como comentaba Javi, no vamos a volver a la situación, digamos, de un estado del bienestar que va a llegar a todo el mundo. No, ese no es el paradigma. El paradigma es otro, es el de la precarización laboral, es el de justamente dejar entrar el mercado en todos aquellos ámbitos de lo social.
Bueno, son Rafael lo que dius, vull dir que esta revista som gent que la majoria tenim família, som treballadors, vull dir, no estem alliberats per cap tipus d'organització i menys encara un partit, vull dir que participem en diversos projectes, tots som gent que participa, que està en actiu en altres projectes, i llavors ens ha costat fer aquesta revista, no és una gran, ens ha costat quasi 6 mesos treure una revista de poques pàgines, i el fet és que això, que no només vivim per una posició, una posició, almenys hem quedat amb això, amb fer aquesta crítica, perquè vam veure que no ens podem callar davant d'aquest avassall per l'esquerra de la democràcia parlamentària, però clar, hi ha un munt de temes per parlar, hi ha moltíssims de temes. Jo crec que des dels moviments autònoms llibertaris de Barcelona i inclús de països catalans, crec que hauríem de tenir, pues, un instrument com pot ser aquesta revista en la que escrivissin diferents persones, una revista que no fos per al grande públic, o que no parlés en els termes que estan parlant ara, o d'aprendre a comunicar, sinó que fos una revista de reflexió al moviment, que això també ens ajudaria a fer, a sentir-nos, no?, una comunitat de lluita i fer que fer pinya, diguéssim, entre el moviment. I llavors, pues, bueno, una de les propostes que dius tu en abarcar aquest tema seria, pues, que a certs mesos treure una revista que aprofunditzi en els diferents temes i que hi hagi diversitat d'opinions, no només simplement que hi ha molta diversitat d'opinions en una oposició, perquè és el que et dic, érem gent que no teníem per què haver treballat junts o sí, però no tots, entre tots, etc, de diferents barris que estan en lluites en el mateix àmbit, però que no ens coneixíem, i aquest era el fet. O sigui, que no ens coneixíem, que no havíem treballat junts colze a colze durant gaire quotidianament, i aquest és el fet que estàvem remarcant, no? de que creiem que som molta gent i que si realment ens coordinem i fem una punta de llança, sí que ho trobaríem. Vull comentar que se'ns estan bombardejant una mica el puto Twitter, i llavors ui, això es dispara, diu... Aviam, espera. Diu, diu, una posició, parleu de la necessitat de tensionar el possible govern de l'ADA. La dreta ho farà també, escenari a Allende, a construir contrapoder. Bueno, això és una mica el que estàvem dient al principi del programa, no? Que com està passant amb el que he ficat l'exemple de Grècia i dels moviments socials de Tessalònica, pues, que l'ADA ha aconseguit el poder polític d'una ciutat, però que el poder real sabem que no només el té el poder polític, no només el té l'Ajuntament, sinó que el té segurament són els poders econòmics i que amb l'excusa d'aquesta crisi estafa, pues, han vist que han pogut apretar això, i que nosaltres com a moviment popular, com a contrapoder, el que tenim que fer, molt d'acord amb la intervenció de Roda Black Spartak, és pressionar des de l'esquerra, des del poble, des de baix, des de la base, és que tot això que la Barcelona en Comú, Amada Colau al front, pel fet de no tenir els altres poders, sinó que els poders econòmics, la dreta política, etc., li farà la guitza, li farà l'altra banqueta en el que pugui, nosaltres empujar i després reivindicar, i si s'han de reivindicar victòries, reivindicar-les també com a pròpies del poble que ha organitzat i en lluita pot aconseguir victòries, totes aquestes coses que estan per l'altre, com pot ser habitatges, com pot ser començar a buscar-li la contradicció també a Barcelona en Comú i a l'Ajuntament, de si no es soluciona el problema de la vivenda, si aquests 80.000 pisos que es diu que hi ha buits a Barcelona no s'obren fins que ningú, i quan dic ningú és ningú, es quedi sense casa a Barcelona i sense serveis bàsics com aigua, llum i el gas, per exemple, doncs no parar i reactivar-nos perquè això, després segueix,
Sí, el fil acaba tu, no. Sí?
Bueno, doncs després a ell mateix aquest
Home, em fa gràcia que més mencioni Allende, perquè bueno, aquests exemples que tu estàs dient tot el rato a Grècia, també si un pensa en exemples recents és inevitable pensar en resultats que hi ha hagut a països llatinoamericans i que en el fons pues, també han viscut en car pròpia moviments més a l'esquerra del partit als governs i moviments llibertaris, però només llibertaris, pues, evidentment han seguit lluitant al carrer i des de més a l'esquerra de les polítiques del govern pues, presentant brega, no?
Sí, hi ha algú que vull dir és que tenim que estar molt bé organitzats i tenim que parlar i comunicar molt bé perquè no ens passi com per exemple a Venezuela, o no ens passi com a aquests països de Llatinoamèrica del nou socialisme, que la gent que està més a l'esquerra del govern són tillats de reaccionaris, són tillats de feixistes,
contrarrevolucionaris,
de contrarrevolucionaris, etcètera. Vull dir que nosaltres ha de quedar clar en tot moment, i la societat i les persones dels barris i d'aquesta ciutat tenen que tenir clar que si nosaltres estem apretant el govern, que avui en dia sembla que es constituirà, si no canvia res, són estan dint les enquestes que estem seguint pel mòbil, es constituirà del nou partit de Barcelona en Comú, que nosaltres no l'estem apretant perquè siguem reaccionaris, sinó perquè som més revolucionaris, perquè som més democràtics i perquè realment el que volem és una llibertat absoluta a tots els nivells, al nivell econòmic, al nivell polític i a nivell social.
Jo volia llegir en aquest sentit un fragment.
Un minipàrrafo, no?
Sí, diu, dice... Sí, bueno, me parece además bien interesante. Dice, vengan pues los ideólogos de esta supuesta nueva política a hablar de nuestro infantilismo, de pureza y peligro, de cobardía, de estupidez o de gueto. Tal vez seamos cortos de miras e incapaces de aprovechar la enorme ventana de oportunidad que se abre ante nuestros ojos. Tal vez estemos aturdidos de tanto golpearnos contra el techo de cristal. Tal vez seamos anticuados y cansinos, pero seguimos teniendo un oído muy fino y os escucharemos atentamente. Esto es así como una especie de amenaza velada.
De colorario.
No, pero que justamente incide en lo que comentaba Iru, en ese tener un ojo puesto en esta política institucionalizar para tensionarla justamente, para tener la capacidad de forzarla a hacer eso que se pide, que no quede todo en que el dentro de 4 años o en las próximas elecciones pues hayan passat més sin pena ni glòria, no?
Bueno, sí. Faig una... Se'ns està acabant el temps, jo volia explicar una mica les jornades que aniran. Dic una mica als tuits que ens estan arribant, per ja que tenim col·laboracions exteriors, però seria una merda no això. I aquí una ristra del dit, es diu: l'estat profund, faixes incrustats en les institucions poden fer la ciutat ingovernable, el carrer ha de bullir. Segon, el proper 1 de maig tornem a Pedralbes, vaga general, el proper Mobile World Congress. La nostra responsabilitat és avançar tot el possible en les lluites al carrer. Següent, una raó, una posició. Però també generar espais de contrapoder que funcionin i facin política d'una altra manera. Tot això ho diu el Magnovista. I aquí ens hem quedat.
Pues ens dius això perquè veig que se'ns acaba el temps, per sí, enllaçant amb el que deia la Paula, no? Perquè és com la última jornada que feu després de diverses que heu fet de presentació. Vau fer a la base,
una posició, això, com està dient, doncs el nostre temps és limitat i estem una mica desbordats pel tema. Ens han proposat doncs més presentacions a Castelló, una gent que es diu un col·lectiu així, que és gent que ha marxat d'Arran i gent un col·lectiu anticapitalista heterodoxa, sí, de gent de diferents branques, que hi ha gent que participa inclús en candidatures, ens han proposat d'anar a presentar a València, també el més segur que hi anem amb aquesta mini girilla. Ens queda pendent Reus, ens queda pendent l'Ateneu l'Harmonia. I vull dir que el recorregut d'una posició no s'acaba en aquestes jornades, tot i que a curt plaç el nostre projecte sigui aquest de fer diferents presentacions a diferents llocs on no només hi hagués gent de la nostra, sinó que el debat s'ampliés una mica en fora, i acabar en aquestes jornades, que el que volem, que sabem que no serà possible en una jornada i un dia, sinó que això és un treball de formigueta que s'ha de fer, és com concretar totes aquestes idees que moltes vegades estem, com inclús les que podem estar arribant a dir, com concretar-les perquè es plasmin en realitats, en projectes, en estructures de veritat. I llavors, bueno, el que podem fer també és, acabo això, es tanca el programa i després seguim una mica, no? online, en directe, es pot fer, això?
Es pot fer, si es vol,
i comentem una mica els resultats, que ara segurament diran resultats i tal. I llavors, bueno, això, el dia 6 de juny a Can Balló, a les 11 del matí, al matí pues, tindrem un mapa de tota Barcelona així, en plot, era molt gran, i llavors amb diferents gomets i unes cartolines, doncs el que volem és que la gent pengi els projectes en els quals participa, en els àmbits de treball, doncs siguin laborals, siguin habitatge, siguin culturals, siguin social, etc. I llavors doncs fer-nos una mica una visió, sense tenir que parlar, fer-nos una visió del que hi ha a Barcelona, no? Per una mica aquest verb que hi ha gent que no agrada, però a mi és que m'agrada, que és empoderar-nos, autoempoderar-nos, i veure que hi ha molta gent a la ciutat treballant en això. Llavors això seria més o menys a les 11, aquest mapa de projectes, a les 11 i mitja la presentació, que seria, vindria a càrrec nostre, i després l'exposició de lluites i projectes. Llavors la pregunta seria: quins tipus de projectes o eixos de treball es podrien extrapolar a altres barris, potencialitats i límits? I llavors hi haurà unes ponències de 5 minuts. Volem dir que el tema d'aquesta jornada, la dinamització i la moderació, estarà molt allà, seran tot intervencions curtes perquè parli el màxim de gent. Les primeres intervencions, les diguéssim, les ponències preparades, que vindrà gent del Banc Expropiat, de Vila de Gràcia, de la Base, d'Eure Negre, Pa, Segle XX a Barceloneta, seran de 5 minuts, i després hi haurà una sèrie encara més de projectes que encara tenim que confirmar, i després hi haurà divisió en grups. Si veiem que són molta gent, hi haurà una divisió en grups més petits perquè tothom pugui parlar sota les preguntes, un moment que se m'ha anat, sota les preguntes de com podem donar-nos suport mutu i fer que aquestes lluites i projectes funcionin millor i creixin, i com ens podem constituir com a força autònoma als barris. El que vol dir és com podem
teixir un relat comú, com podem explicar les coses, que és un projecte seriós i de llarg abast. No és que tu, perquè tractis lo social o lo cultural d'això, sinó que tenim un projecte sencer, que és un projecte que té la seva vessant social, la seva cultural, la seva laboral, la seva en habitatge, etc. Llavors després a 2:15, a les 2:30 tindríem dinar, i a les 4 hi hauria la presentació del debat, on estem esperant ponències, que encara ens tenen que confirmar. Hi hauria la nostra presentació per part de la gent d'una posició, enfocant aquest debat de la tarda. Després tindríem ponències que volem confirmar, gent d'EMBAT, de CGT, de FAC, d'algunes de les TNTs, de gent de barris, etc. I llavors el debat de la tarda, la plenària, on ja participaria tothom, es diria, més enllà dels barris, com podem plantejar una estratègia comuna de lluita. I llavors una mica pues, basant els eixos de lluita que nosaltres creiem que pues, serà aquest laboral que estan parlant de tornar al sindicalisme i el fet laboral als barris, a la nova, al nou paradigma laboral, que no és les grans fàbriques sinó que són treballadors atomitzats en petits negocis, etc. El model de ciutat, turisme, urbanisme, la marca Barcelona, etc. L'habitatge i els seus serveis bàsics, el que estan d'allà d'això, i el transport. Bueno, ho deixo aquí una mica, qui vulgui més informació, però ho penjarem en els pròxims dies a una posició, és .org, no? Que jo abans he dit .net, sí, és una posició .org, repeteixo, perdó, una posició .org, i anem...
Sí, amb la darrera, que a més jo crec que és de fora Barcelona i que, bueno, també és interessant que ens truquin, eh? Sí, bona tarda.
Aquí, encara?
Sí, hola.
Hola. Has aguantat la trucada, eh?
Com va?
Pues aquí tens les zones per comentar, perquè estaves seguint el programa, si vols dir alguna cosa.
Sí, os estaba seguint estava fent un intro d'una mica. Uh-huh. I bueno, bàsicament això, que estava estic mirant per internet els resultats electorals, bastants llocs estan el tema de les candidatures aquestes similars, si guanyem i ganem o si podem o si les marees atlàntiques i no sé què, i hi ha moltes ciutats que queden ahí com empatades amb el PP o algo así, o guanyen però per la mínima. I bueno, s'està preparant un escenari bastant curiós de moltes ciutats, sobretot més grans. Mm-hmm. Que queden bastant difícils de fer uns governs estables, no? I bueno, pues, penso que és el que hem d'aprofitar en aquests moments para pensar la corda, ¿no? Lo que es lo una mica lo que estás bien, y yo estoy bastante de acuerdo, y que hem de aprofitar d'aquest escenari, ¿no? Precisament per avançar i per constituir-nos ja com un actor polític de nivell, ¿no? De la divisió, però de una vegada, ¿no? Mm-hmm. I que no, bueno, pues lo que dic jo bastantes vegades, ¿no? Que l'anarquisme de començar a sortir ha de deixar de sortir als diaris a la secció de successos, sortir a la política i a la secció d'economia i a la secció de cultura, no? Que són i bueno, la qüestió aquesta, pues mira, si tinguéssim força, pues estaríem ara mateix punxant a la de Colau per a que proclamés la república o la Manuela Carmena, no? Ja, és el que...
Perquè què sabem de Madrid?
També està...
Ha superat amb creixos, no? Ha superat bastant, no?
Sí, bueno, no tant, però sí que amb un pacte amb el PSOE, una cosa així, podrien governar, però
hòstia. Bueno. I, bueno, com tu has dit, sobretot això ho veus o es veu a les grans ciutats, però tu tocar, si no m'equivoco, del Bages, no? Lo digo bien?
Sí, jo des de Manresa.
Llavors també, perquè avui ens hem sentat una mica al cas de Barna, però que bueno, el municipalisme pues, és el que té, no? Que cada lloc pues, té la seva realitat local, a part del context global. No sé també si ja per acabar volies fer una lectura des del que esteu avui amb vosaltres de prop, si també trobes situacions similars a les que s'han explicat aquí.
Jo m'he estat fixant una miqueta, i sí que a Catalunya Interior pues el poder de CiU és bastant incontestable, no està, o sea, les candidatures aquestes alternatives no han quallat,
prosperant, no?
Li han tret alguns vots a però bueno, que s'han quedat una mica a les portes, no?
jo crec que està pujant una miqueta a tot arreu la CUP, però no tampoc de la manera explosiva. I bueno, pues el funcionament del PSC i del PP, no? A tot arreu, en general. I diu també que encara manté el tipo i, bueno, no... Està baixant una miqueta, però tampoc és que, per exemple, visc a Girona, li donen com a primera força i de golejada, eh? O sigui, per fer una... també una... Estaba mirando el Twitter, pues el Twitter del Xavi Díez, ¿no? De
Ens ha retuitejat.
Las tres primeras posiciones son de CiU, CUP y Esquerra Republicana. La segunda fuerza de Girona, por ser. Y bueno, el tío ya se flipaba, como yo, ¿no? Y dient, venga, comproclame el canto de aquí, el canto de Girona. Pues.
Home, en aquest context... En aquest context és curiós que la campanya del tio que es presentava al PSC aquí a Barna, el Collboni, fos el hashtag aquest de no fotem, dient contra el bipartidisme entre la Colau i el Trias. El PSC, com a argument així en plan molt mediàtic i super tuitero i moderno, era lluita contra el bipartidisme, el PSC. Vull dir, perquè veiem també quin canvi hi ha hagut. Doncs escolta, merci per la trucada i també en la línia del que dèiem ara, que l'important també el que s'ha fet, valoritzar el que s'ha fet fins ara el que seguirà fent, que a Manresa també segur que seguiu amb totes aquesta realitat del dia a dia des del moviment sobretot llibertari i que bueno, pues que sigui allà i no sé si en aquest sentit vols afegir alguna cosa més o comentar alguna cosa o convocar alguna cosa, però per això que hi
ha... No, bueno, simplement això que ens hem de començar a preparar ja en serio, no?, per convertir-nos ja en una cosa, madurar una mica ja com un moviment polític i que la propera selecció municipal, d'aquí a 4 anys, ja, vamos, seran com una prova, per exemple, de per preparar-nos per ja la, vamos, determinar-les.
Per, no?, la ingovernabilitat total, no?
Proclamant l'abstenció, no? O sea, en aquell moment sí, no? Però bueno, que tenim una feina de 4 anys, no?
Això ens hem de fer. Això des de la jornada aquesta és el que una mica proposem, no? De fer, potser, marcar estratègies i línies més a mig plaç, més a 2, 3, 4 anys, i que siguin fites més aconseguibles i que facin, pues, que obtinguem victòries i que avancem com a moviment i que siguem determinant en la vida política i social del territori, no? Aviam si ho aconseguim, no?
Bueno, millor.
Molt bé.
Ui.
Apa.
Salut.
Bueno, pues jo per acabar això, dir-vos que una posició .org a la pàgina web i que ens estan arribant aquí també missatges de que la podeu trobar al local, al carrer de la Cera Vis, a l'Infospai, a la plaça del Sol de Gràcia, al Darull, a Torrent de l'Olla, a la llibreria Capicua, també a Torrent de l'Olla, una mica més amunt de la Cera Gràcia, a Virus Editorial, a la Ciutat Invisible Sants, a la llibreria Roca Guinard del Guinardó o a l'Ateneu Cooperatiu La Base. I bueno, que moltes gràcies aquí als contrabanderos,
sí,
per deixar-nos el micro i se'ns acaba el temps. Gràcies.
Bueno, i gràcies a vosaltres, perquè no ho hem dit avui, però bueno, el sí. Debat així és interessant, ens han arribat també nosaltres bastants tuits i missatges també dient pues, lo interessant que era, i més en una setmana que en clau interna contrabanda hem tingut un debat arran de la visita a un programa de la Teresa Forcades, que s'ha anat un debat intern en un col·lectiu pues, assembleari com és contrabanda interessant, on hi ha gent que deia que no és l'en Colau, millor dit, i que bueno, pues, que això és el que hem fet aquest programa aquesta setmana, i avui pues yo creo que también se ha buscado bastantes contrabandistas al ser de una capa.
Déjeme decirlo. Déjeme decirlo. Minuto y resultado. Minuto y resultado. Es que he visto lo de Madrid. Es un sondeo, ¿no? Supongo que será un sondeo a pie de urna o algo así.
Creo que sí, encarnado.
Y era... ¿Cree que quién vis? 2023...
Si guanya el Podemos.
¿Madrid? No, guanyem, és que es ganemos Madrid o...
Sí.
No, ahora Madrid.
Ahora Madrid. No, no.
Era 2023. PP, 19-20. Era veritat, Edu?
Sí. I després, això és 9-10.
9-10 i ja suposo Ciutadans o alguns d'aquests no en treien.
Ah, sí, Ciutadans, sí, 5-6.
5-6. Vale, o sigui que minut i resultado és... I després a Barcelona era 11-12 Barcelona en Comú, 9-10 Convergència, i després eren ja tota la ristra entre 5 i 4, no? Una sí. Cosa així. Joder. Bueno, diguem-ne, també important...
Són sondeos, perquè deien aquí que un altre, no sé què, Antena 3 deia que guanyava Ciu aquí a Barcelona.
Sí, Bueno, clar, suposo que seran sondejos.
Que ens quedem un rato i veiem que...
Sí.
Plan riquis.
Sí, doncs pues ara posarem una falca d'unes jornades, així de modo d'agenda, avui farem sí. una agenda molt curta i anirem ja a tancar el programa.
Vinga, d'aquestes jornades feministes al barri Vallcarca, del mes de maig, ja han començat, però prosiguen amb els últims coletazos. Vinga.
Us convidem al Seminari Feminista.
El dissabte, dia 9, com afecta el TTIP a les dones?
Amb Carme Murias.
Sábado 16, recorrido histórico del feminismo.
Con Rebeldes sin sombra.
Dissabte 23, la ciutat des d'una perspectiva feminista.
Amb Blanca Valdivia.
I el sábado 30 de mayo, movimiento queer y lucha de clases.
Con Pani Rosas.
Todos los sábados
a las 6
en la Old School.
Avinguda Vallcarca 85.
¡Te esperamos!
Bueno, i pues aquí cada aquesta cunya també recordant aquestes jornades que es fan al centre ocupat Old School. I res, que avui no ha donat temps, però ho hem dit al principi del programa, que ens trucarien companys de bronca, potser segurament han estat trucant mentre hi havia altres trucades a l'aire, però sí que nosaltres ho diem, ho recordem. Hi ha aquesta cafeta que es feia avui, bueno, es fa avui als Bloques Fantasmes per recolzar pues, un projecte també autogestionat i no comercial de comunicació lliure germà com és Ràdio Bronca, que de fet ho estan fent tots, bueno, diria que un diumenge al mes, i avui dia 24 doncs li tocava a la gent de Judici a la Justícia, un programa que també durant un temps va estar aquí contrabanda, i jo crec que estaran encara algunes horetes més, o sigui que qui vulgui pues, que s'acosti allà i també pot d'aquesta manera col·laborar i anar allà. Bloques Fantasmes, Avinguda del Cortell 29, i recordeu pues, també escoltant Ràdio Bronca, una ràdio que amb nosaltres pues, s'autogestiona d'aquesta manera, la podeu escoltar pues, radiobronca.info, i si no pues, en el seu dial habitual del 104.5 de la FM. I...
Déjame decir una cosa, diga. En el baile de cifras que hemos mirado en internet y quedaba en Madrid que ganaba el PP, que no era, o sea que son estas cosas de sondeos.
Antena 3 diu que el PP són 21-23 regidors i ara Madrid 17-19. PSOE 9-10, s'enfonsa, Ciutadans 7-8.
Ja veurem com acaba això.
Sí, no? És així com... Justida. I bueno, la línia de coses que hem parlat avui també, bueno, hi ha una presentació d'un llibre curiós i interessant que també a nivell històric pues, pot ser tenir una vinculació amb tot el que xerràvem avui. Es diu ¿Por qué fracasó la democracia en España? La transición y el régimen del 78. Precisament abans xerràvem una mica també de com es va amortiguar certs moviments insurreccionalistes. Coño, que complicat. En aquell moment i a més pues, bueno, també té gràcia com es, i des d'aquí es presenta aquest llibre. Es farà a la Hidra Cooperativa al carrer Sant Vicenç número 33 a Barcelona, organitzat per aquesta mateixa gent, i a part de l'autor, que és Manuel Rodríguez, també estarà el David Fernández. Això ho treu Traficantes de Sueños i estarà a 7:30 aquest dijous dia 28. Bueno, amb això que ens marxem. ¿Algún conciertillo a anunciar para esta próxima semana? Industrias Rossini van a estar ahí...
Sí, en la sala Underground, en las Cors, el viernes día 30, me parece que es. 29. Viernes día 29 a las 10 de la noche.
Con los Greeners, ¿no?
Con
los Greeners.
Sí.
Con Greeners. Vale, y de eso, que ahí pues en la Reina se hizo una fiesta para sacar pasta a la piña. Sí. La piña, no sé si avui era col·legi electoral, pero como a mí, ayer por la noche
no
se les veía reflexionando sí, mucho, ¿eh? Mucho. A las madres y a los acompañantes.
Fuertemente, se les veía fuertemente.
Fuerte. Des d'aquí també saludar-los i dir que, bueno, en principi un dels propers programes que tenim preparats, no?
Sí.
Eso se parece, eso que le toca a Eduardo Manos Tijeras, iba de Educación Libre, no? No sé com sí. el portem, però...
Bueno, está medio hablado.
Vale.
Siempre medio.
Siempre medio.
Molt bé, i això ens anem. Només hi ha dues últimes coses d'agenda. Concert solidari antirepre a la Rampa aquesta propera setmana.
per recollir diners per diversos casos antirepressius, diumenge 7 de juny, entre altres temes que Tragèdia, Cortinilla, Gracienta, i després també a la mateixa La Rampa, l'antic edifici 15O, el dimecres 10 de juny per trobar pasta per la fira del llibre anarquista que hi ha en el proper programa, ja en parlem més calma. Croma, Daily Ritual i No Problem. I venga, abans anem als Stranglers i hi ha una cançó que jo la vull dedicar a alguien. Golden Brown. I, bueno, perquè el món no s'atura també i es van fent anys i aquestes coses.
Jo m'ha arribat un missatge a l'esquena que és que fem una salutació a la Federació Anarquista de Catalunya, al procés Embat i a Apoyo Mutuo de Madrid, i que molta força i que la lluita continuï.
Molt bé, i recordeu, 6 de juny, una posició a Can Batlló.
A Can Batlló.
Vinga, va, Golden Brown. Li fem això un guinyó a l'Alexia. Vinga, felicitats, salut, i els Majares tornem en 2 setmanes. Escolteu Contra en FM 91.4.
Golden brown, texture like sun, lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown.
I recordem telefònica.net, la gent de Movistar que està ahí ocupant la plaça Catalunya, la botiga de Portal de l'Àngel, la revolta de les escales.
Eh?